Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquesta setmana estem a Sitges veient un munt de pel·lícules de gènere fantàstic i de terror, de les quals us en parlarem la setmana vinent. Aquest any, en lloc de dividir l'especial de Sitges en dues parts, ho farem en un únic programa en què hi estarà tot. Així que avui tractarem altres temes. Concretament, farem un monogràfic de la sèrie de Marvel Studios, Loki. Aquest programa havia d'haver arribat a finals de la temporada passada, però Disney va endarrerir l'estrena unes setmanes a causa de la pandèmia, així que va acabar quan nosaltres també acabàvem la temporada. De fet, és una sèrie que ens ha agradat força, tot i que a la tertúlia d'avui tindreu opinions de tot, i no volíem deixar d'analitzar-la en profunditat. Potser és un programa que arriba tard, però saldem el deute, i si més no, servirà per refrescar-la, ja que està confirmada una segona part. Igualment, ho hem fet, com sempre, en aquestes sèries, una part sense spoilers, amb l'opinió general i la producció, i una segona amb spoilers en què desgranem les trames i moments dels diferents capítols. Per parlar-ne, us acompanyaran l'Aran Bonmatí, en Pau Garriga, en Marcel González, la nostra productora, la Marta Sanz, i qui us parla presentant i dirigint aquest programa, l'Ignasi Herbat. Recordeu que podeu fer-vos mecenes nostres a Patreon i ajudar-nos a seguir endavant amb el programa. I podeu entrar des de l'espai de subscriptors a ningunoesperfecte.cat o patreon.com/ningunoesperfecte. Sigui quin sigui el grau de col·laboració, començant pel que costa un cafè, trobareu contingut exclusiu com el programa spin-off Videoclubbers, aquest octubre amb un programa sobre els caçafantasmes per preparar-nos de cara a la nova pel·lícula. Recopilacions temàtiques, entrevistes i la Streaming Edition, la versió en àudio dels directes de Twitch. Abans d'entrar en matèria, recordar-vos el nostre podcast. Podeu escoltar tots els nostres programes i subscriure-us a iVoox i també a la nostra web ningunoesperfecte.cat. També podeu escoltar només els últims programes en agregadors com Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Google Podcast i Pocket Cast. A més, a ningunoesperfecte.cat trobareu contingut exclusiu com el blog amb crítiques de pel·lícules. A les xarxes socials estem a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes i instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, la millor manera és pel nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. Variants de diferents moments de l'espai i del temps, reuniu-vos que comencem el nostre viatge pel fantàstic.
This place is. The timekeepers have built quite the circus. And I see the clowns are playing their parts to perfection.
Big metaphor guy.
I love it.
Makes you sound super smart.
I am smart.
I know.
Okay.
Okay.
I comencem ja amb l'anàlisi de Loki, la sèrie que hem vist per Marvel Studios, i anem a presentar ràpidament a l'equip que ens acompanya avui per parlar d'aquesta sèrie. Comencem amb la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
Gràcies. Doncs molt bé.
Avui avisem que som un equip complet, eh? Vull dir que també tenim a Marcel González. Marcel, què tal? Com anem?
Bones, què tal?
L'Aram, bon matí. Què tal, Aram?
Molt bé.
I en Pau Garriga.
Hola, què tal?
No us pregunto, perquè si no hi seríem fins demà, des de quina realitat, des de quin temps, des de quina bifurcació temporal, i ja tampoc m'atreveixo a preguntar si sou alguna variant, però jo ja algun de vosaltres el veig variant, perquè sí que trobo alguns una mica canviats amb el temps.
Hem anat tinguent diferents versions nostres, depèn de, que, de com ens agafa el dia.
A mi m'agradaria ser una variant amb menys panxa. A veure si algú m'explica com es fa per agafar aquesta branca de la realitat.
Es diu fer gimnàs, però bé, no és això del que hem vingut a parlar avui. Va, vinga. Anem pel tema, comencem amb Loki, que és aquestes sèries de Marvel, que ja han dit aquesta característica que tenen aquestes sèries és que no tenen showrunner. Tenen un funcionament en quant a estructura bastant semblant al que és una pel·lícula, és a dir, un director o directora per tots els capítols, un creador i un equip de guionistes que més o menys són pràcticament els mateixos, tot i que en aquesta sèrie, ara ho explicarem després, cada capítol ha estat escrit per una persona diferent. Hem de dir que una de les característiques que té aquesta sèrie respecte a les altres de Marvel és que el seu equip creatiu és molt britànic. Per tant, quan en algun moment, mentre hem vist la sèrie, han sortit comparatives amb el Doctor Who, jo diria que és bastant evident, perquè no sé si és una referència que ja volien o que una mica per la seva cultura de tots els integrants d'aquesta sèrie ja l'arrossegaven a sobre i l'han posat aquí en marxa. No sé si voleu comentar alguna cosa d'aquest tema.
A mi em sembla que cada cop que es fa una sèrie sobre realitats alternatives i viatges en el temps es fa referència a Doctor Who. Això també va passar amb el Ministeri del Tiempo. Jo aquí veig molt més el salt quàntic. Has de comparar amb una sèrie de salts en el temps i personatges que van de línia temporal a línia temporal o d'univers a univers arreglant coses, aquesta sèrie m'hi fa pensar més.
Jo, és que, a veure, coincideixo amb l'Aram, que el que té de Doctor Who és el fet dels viatges amb el temps i certes característiques que evidentment, qualsevol sèrie o pel·lícula que té aquesta ambientació acaba repetint. Que hi ha alguna picada d'ullet? Potser sí, potser no. Hi ha un moment en què es refereixen a Loki com a l'hombre de la caja azul o alguna cosa així. Que això podia fer una referència a la TARDIS de Doctor Who? No et diré que no, que segurament el que fa referència és el quadrat de Tesseract. Jo ho veig més factible. Crec que sí, es viatja amb el temps, és que pot anar en qualsevol moment i en qualsevol època, endavant i endarrere, intentant, en aquest cas, mantenir una línia temporal exacta. Doctor Who no fa exactament això. Doctor Who el que fa és viatjar a través del temps, però d'aquí a dir que veu d'ella, que és com una espècie de nova Doctor Who ambientada en Marvel, jo crec que hi ha un salt bastant, bastant gros.
Jo això tampoc ho he sentit, però bé, sí que hi ha alguna influència.
Home, jo crec que coincideixo totalment amb l'Aram que cada vegada que es fa qualsevol història de viatge en el temps doncs s'esmenta el Doctor Who. És normal que els guionistes facin alguna referència o alguna picada d'ulls i tal, però bé, res.
Doncs, si voleu, comencem amb les impressions generals de la sèrie. Si vols, Marta, comença tu. Què t'ha semblat en principi aquest Loki?
Primer de tot, m'agrada molt Tom Hiddleston, sóc molt fan d'ell. Segona, m'agrada Sofia Di Martino, crec que tots dos en pantalla superbé, i vaig començar que no sabia quin to tenia la sèrie perquè hi havia molt d'humor i era un Loki per mi una mica diferent del que havia vist. Després me va enganxar més i he acabat que no he entès res, o sigui, no he entès res. Però bueno, ja m'ho explicaran, suposo, a la segona temporada, d'aquí 2 anys, no ho sé.
No, t'ho explicarem nosaltres avui, que donarem algunes...
Però m'ha agradat igual. Vull dir, no... Val. A mi em passa una cosa amb les... En aquest cas, amb aquesta sèrie, Loki, que va sobre viatges en el temps o diversos moments en el temps o desviacions en el temps. És que em costa molt això a mi, aquestes variacions en el temps, m'acosta assimilar-les. I per cert, la caràtula d'entrada, m'encanta. O sigui, tot Marvel fa aquestes caràtules d'entrada que m'agraden molt.
Doncs a mi és una sèrie que m'ha encantat, la veritat, des del primer capítol fins a l'últim. Trobo que la trama està molt ben sostinguda, que una vegada més tot el que es fica en temes de viatges en el temps és molt complicat de dur a terme, molt complicat de fer-ho creïble i tal. Una vegada més, doncs ho han fet bé, ho han fet molt bé. Moltes referències als còmics, sobretot moltes referències a un autor en concret, que és en Walter Simonson, per diverses coses, molts elements que han tret de les seves diverses etapes, i la veritat és que jo he quedat encantat.
Jo crec que salvaria el primer capítol i totes les converses de Loki amb Owen Wilson. Trobo que ells dos tenen molta més química que en Loki i la Loki, per exemple, i m'agrada molt quan ells dos tenen alguna escena en comú. I l'únic que fan és estar allà xerrant i intentant a veure qui és més cínic o qui la diu més grossa. M'agrada molt quan ells dos surten en pantalla i és el que més m'ha agradat de la sèrie, amb diferència.
A mi m'ha agradat molt. A més, és un estil diferent del que estàvem acostumats, perquè, de fet, és el que deia l'Aram, la sèrie es basa molt en els diàlegs, més que no pas en l'acció, que també n'hi ha. Però és una sèrie on hi ha llargues converses que aplaudeixo que s'atreveixin a fer coses així i no vagin només a lo més comercial o a lo més típic de sèries o pel·lícules de superherois. I, com deia la Marta al principi, és que en Tom Hiddleston, qualsevol cosa que faci, si la fas amb ell, puja un parell o tres de graons. I en aquest cas jo estic encantat amb la sèrie, a mi m'ha agradat molt.
Bé, a mi també m'ha agradat, la sèrie. Em faig una valoració bastant positiva. Tot i, bé, suposo que ara és inevitable, com que tenim tres sèries Marvel, d'anar comparant quina ens agrada més. Jo continuo pensant, encara, que WandaVision és la millor de les tres, eh? Bé, és la meva opinió, i segurament doncs, serà diferent de vosaltres. Però bé, a mi, el que comentàveu vosaltres, la parella amb Owen Wilson, fantàstic, jo crec que tots dos tenen molt bona química, fins i tot diria que més que amb Sofia De Martino, que és la que fa de Sylvie, però jo crec que potser ja és això, és a dir, al final ja ho analitzarem després, no? Però això d'enamorar-se d'un mateix mai surt bé, aleshores la química que puguis tenir amb tu mateix, tot i que és una altra actriu, no deixa de ser un Loki, perquè hem de recordar que Loki, de fet, no té ni l'aparença física de Tom Hiddleston. És a dir, ell és un gegant de gel que té màgia i té poders i ha agafat aquest aspecte físic, diguem-ho així, per assemblar-se als Asgardians. Però ell, el seu to de pell és blau, ell és un gegant de gel i, per tant, pot ser home, pot ser dona, no? Llavors, també analitzarem aquest gènere fluid que té Loki, que també és un dels temes que s'ha parlat, no? I una de les converses que té amb Sylvie, doncs, és precisament sobre això, que ell parla d'enamorar-se o parla de sexe sense definir-se en gèneres, no? Perquè jo crec que ell també està una mica per sobre de tot això. La música que comentava abans la Marta també esplèndida. Potser és una sèrie que han tingut menys escenes d'acció del que esperaven, del que ens havien venut al tràiler. M'ha agradat molt a mi el que és l'estètica de tota la sèrie. Tom Hiddleston, si ja el teníem un altar de Loki, ara ja està, no sé, el panteó dels déus, mai millor dit, no seria un panteó, perquè estem parlant de déus nòrdics, però bé, estaria per allà, no? I què més? No sé, que a vegades és una sèrie d'aquelles que m'ha deixat com bocabadat, hipnotitzat per tot com està fet, això, amb la boca oberta del que estàs veient. Al mateix temps, a vegades m'ha deixat descol·locat de... No sabia que m'explicaries això i potser perquè també esperava més una sèrie de Loki. És a dir, no és una sèrie pròpiament de Loki, és a dir, que agafem el Loki i el posem a la TVA, que és una agència de viatges en el temps, que el que es dediquen és que no hi hagin desviacions en la línia temporal principal, etc. I allà al mig hi fotem a Loki. És a dir, potser seria més una sèrie de la TVA que no pas una sèrie pròpiament de Loki, tot i que, clar, evidentment és ella protagonista, ho veiem des del seu punt de vista i aprofitim amb moltes de les coses del propi personatge. Però bé, jo en general estic molt content de la sèrie i crec que fins i tot pot arribar a convertir-se en una sèrie de culte, és a dir, que potser, no sé si és així, però gent que potser ara d'entrada no li hagi agradat o el que sigui, perquè una de les coses que veiem clares o que la intenció que té aquesta sèrie és sentar les bases del futur de l'univers Marvel en cinema, del que veurem a partir d'ara, sigui a través de les línies temporals o la presentació del personatge de Kang, tot i que mai l'acabem veient manifestant-se en aquesta identitat, no? Però bé, he obert molts melons, he tirat moltes coses, d'això ja en acabarem comentant. No sé si voleu afegir alguna cosa més o anem ja comentant altres temes.
Si aquesta sèrie acaba de convertir-se en la sèrie de culte de Marvel, jo flipo quantitat. O sigui, si hi ha una sèrie que ha d'acabar sent de culte, és WandaVision, no aquesta.
Però WandaVision és una temporada i ja està, s'ha acabat. Jo crec que en aquest cas, amb el que va amb l'Ignasi, és que si anem continuant la sèrie, pot anar augmentant el seu número de fans i la gent pot anar-la, bé, donar-se això a una sèrie de culte i que marqui gran part del que n'hi ha sent l'univers cinematogràfic. Jo, WandaVision sí que em segueix agradant més, però crec que aquesta té alguna cosa més especial que la fa que es pugui tenir un toc aquest diferencial.
Jo crec que el fet de que abans comentàveu de que no era tant d'acció, sinó que era molt de diàleg. Han fet una sèrie expressament en el que han construït els fonaments de tota aquesta fase precisament a base de diàlegs, a base d'això, de construir-ho lentament, a foc lent, com estem fent amb tota aquesta fase, i per intentar resoldre una fase, bueno, per intentar anar a una fase 4 que realment es veu espectacular. No sé si serà de culte o no. A mi m'acosta una mica de pensar de culte perquè, clar, estem parlant de sèrie d'una sèrie que veu moltíssima gent. Però realment a mi, tal com s'ha fet i tal com s'està fent aquesta fase 4 tan a foc lent, a mi m'està encantant.
Jo crec que quan l'Ignasi diu de culte, el que sí té WandaVision és m'encanta, és una de les meves preferides de l'univers Marvel, però sí que Loki té un personatge que és un déu o semideu que acaba amb un collaret i parlant amb Owen Wilson, amb un ascensor o en qualsevol altra mena de situació, és estrany. Vull dir, és d'on ve cadascú, quin és el seu bagatge cinematogràfic i què estan fent dins d'aquella habitació. A banda, parlem de sexualitat, de relacions, de gènere fluid. Això WandaVision no ho té. De fet, WandaVision és també un homenatge a la televisió dels 50, als 60, que superben fet, eh? I a més té una estètica entre retro i futurista. O sigui, que ja és volguda, que també veu de la influència, potser és aquí, de Doctor Who, aquests blaus, aquests fums, aquestes boires, aquests colors apagats, aquestes tonalitats cian, no?, que hi ha en tota la sèrie. I aquell episodi que et veus tots els Lokis, Alligator Loki, és que, clar, això té elements que dius, bueno, s'ha anat aquí una mica la castanya friki. Llavors, per això suposo que té una sèrie d'elements que, fent-ho tots en un pot, doncs pot crear aquesta atracció i aquesta mena d'etiqueta de sèrie de culte. Que en Marcel diu, no, perquè la veu molta gent, sí, Star Wars també, i és de culte. Vull dir que ja ho veurem, eh? I potser no ho veurem, serem molt vellets, però jo crec que sí, que té aquest to, a més, amb algunes interpretacions molt histriòniques, fins i tot el mateix Loki en la sèrie canvia molt les actituds, canvia molt el registre, descobrim a més un Loki que no és el que hem vist a les pel·lícules exactament, altres facetes d'ell, és un Loki que ha madurat, que ha fet un camí interior i que té altres Lokis davant, no?, que li posen davant. Vull dir que bueno, sí, que té elements.
Però ha madurat molt ràpid, és a dir...
Bueno, hi ha gent que, escolta, tu no saps... Ja venia potser una mica fet, una mica escarmentat i...
A veure, un dels problemes que potser s'han trobat els creadors d'aquesta sèrie és que els hagués agradat reemprendre el Loki d'Infinity War, no? És a dir, fins a aquell punt on està el personatge. Aleshores, clar, és com una mena de retrocés perquè, clar, han d'agafar el personatge tal com estava en la primera part de Vengadores perquè surt d'allà i el volen resituar de manera diferent, perquè recordem que el de la primera part de Vengadores era un Loki molt dolent que no havia tingut tota l'evolució que hem tingut a l'univers Marvel. I de cop i volta, a través del vídeo aquell que li passen de com ha estat la teva vida a partir d'aquell moment i veu el que veu, fa un canvi. Hi ha un canvi d'actitud allà en el Loki i passa a ser altra vegada el Loki que coneixíem. És a dir, sense tenir aquesta evolució, el fet de veure-la vist a través de la pantalla acaba tornant a ser el Loki una mica que tots coneixíem i fins i tot podríem dir que acaba evolucionant encara a una cosa diferent al llarg del que veurem a la sèrie. Potser aquesta evolució sí que l'he trobat una mica massa ràpida perquè mai he vist, excepte els principi del primer capítol, el Loki dolent de la primera part de Vengadores.
A veure, jo entenc que Loki és un ególatra, però s'enamora molt de pressa d'ell mateix, no? O sigui, a mi la relació que estableix amb la Sylvie no me l'acabo de creure. Jo esperava punyalada trapera final, que és el que defineix a Loki. Loki punyalada trapera. I no hi ha punyalada trapera, sinó que hi ha besito, que és fatal.
Perdona,
m'han robat el meu Loki, no m'agrada.
Li fa ella. O sigui, ella és el que al final més Loki que ell en aquell moment.
Però jo crec que ho fa una mica també per salvar-lo. Saps? De dir, tu no vols aquest destí? Està bé, està bé.
No, ella...
Torna-te'n al teu destí i ja està.
Bueno, la directora ha parlat sobre això, eh? I és més aviat punyalada trapera. O sigui, Sylvie està en el moment de Loki manipulador, ególatra, narcisista, egoista i de punyalada per l'esquena. I el Loki que veiem, doncs, és una persona que veu les coses d'una manera potser més madura, que veu que hi ha matisos. Sí que és veritat que Loki, o sigui, que les actituds, els trets de Loki que coneixem i que tu ara em trobes tan a faltar, ara els té la Sylvie.
No, jo m'ho agafo més com que en Loki sempre ha sigut així. A la primera pel·lícula de Vengadores, doncs, no teníem tan desenvolupat el personatge, o no, nosaltres, no, com a espectadors, no l'havíem vist tan desenvolupat, tan sols havíem vist un aspecte d'ell, i bueno, al llarg de les pel·lícules, doncs, el vam anar coneguem més. Que passi d'aquest personatge que nosaltres havíem vist a la pel·lícula de Vengadores, al personatge que és realment, jo no ho veig tan estrany a la sèrie per això, perquè que nosaltres a la primera pel·lícula no el veiéssim així, pot ser tan sols perquè veiem un aspecte del personatge. Després vam veure tota la imatge sencera i a la sèrie no necessites desenvolupar una altra vegada, sinó que ja el veus com és ell mateix, no? de manera ja sencera.
Bé, si voleu, comencem amb el que és el propi desenvolupament, la pròpia creació de la sèrie. Us dono algunes dades i, si voleu, les comentem. Hem de dir que Tom Hiddleston, quan va rodar aquella escena Endgame, desconeixia on havia anat Loki i, de fet, no va conèixer els plans d'una futura sèrie de Loki fins unes 6 setmanes després de l'estrena d'Infinity War, que recordem que s'havien rodat juntes i, per tant, ja la part d'Endgame ja estava gravada i, segons el que li havia dit Kevin Feige, Loki s'havia acabat en allà i no hi havia més Loki. Van mantenir els plans en secret fins que es va anunciar la sèrie el 2018. I aleshores, qui tenim a darrere de la sèrie? D'entrada, principalment, el seu guionista, creador, que és Michael Waldron. Aquest senyor és productor de Rick i Morty, va ser assistent de producció de Community, curiosament, d'allà van sortir els germans Russo, i ha signat una mena de contracte a llarg termini amb Marvel de poder fer més coses, i és d'aquí que Marvel el va fitxar per escriure la pel·lícula de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Per tant, és un motiu més que ens permetrà connectar aquesta sèrie amb la pel·lícula que veurem l'any que ve del Doctor Estranyo, que, evidentment, ja, tal com acaba la sèrie, ens condueix directament en aquell punt, el mateix que feia exactament a WandaVision. Això va fer que, mentre ell, ha continuat estant a darrere de la sèrie, però sí que no ha pogut escriure molts dels guions, i com a ajudant va ser Eric Martin, l'escollit, que va ser promocionat per cobrir les necessitats del dia a dia a la sèrie, que ell no podia fer perquè estava involucrat en la pel·lícula de Doctor Strange, que aquest senyor, doncs, havia estat assistent de producció també de Rick i Morty. Per tant, una mica tot quedava entre gent que es coneixien entre ells. I com a directora, l'escollida ha estat Kate Herron, que ella, a banda de ser superfan de Loki, i es veu que va aconseguir aquesta feina fent un document de 60 pàgines de presentació que va entregar el Kevin Feige com a directora de la sèrie. Ella l'hem vist bàsicament a Sex Education, que em sembla que va ser la guionista de pràcticament tota la meitat de la primera temporada de la sèrie. Per tant, ve d'aquesta cosa també britànica, de la feina que havia fet en aquella sèrie, i, per tant, doncs, a partir d'aquí ha assumit aquest rol de directora de tots els capítols d'aquesta primera temporada, que han estat concretament 6, i que, de fet, el desenvolupament de la segona, podem avançar una mica, que ja ha començat, de fet, va començar el novembre de 2020, encara és cert que no ha començat a rodar-se, i que ja vam tenir la confirmació oficial de que es feia segona temporada en els crèdits finals de la primera temporada. Bé, alguna cosa d'aquests noms que han comentat?
Precisament tot el que estàvem parlant fins ara, no, de que hi ha molt més diàleg i molta menys acció, i que es nota tot accent britànic, és precisament per això. Perquè precisament si hi ha una diferència entre les sèries britàniques i les sèries o el producte nord-americà, és que fan això, desenvolupen molt millor el personatge, desenvolupen molt millor els diàlegs i construeixen a foc lent com estan construint ara. Jo crec que aquesta és la gran diferència a moltes pel·lícules de l'univers Marvel que hem vist fins ara.
I per acabar amb l'equip, esmentar els guionistes, que bé, de fet el que comentava abans, el guionista principal, Michael Waldron, deia que el lloc ideal pels antiherois és la televisió i posava exemples com Tony Soprano o Don Draper, que són antiherois i que, per
què
tant...
Què vols dir? Don Draper és el meu heroi.
Doncs no hauria de ser, perquè fa coses molt...
No, sí, sí, és un cabron. Però la vaig veure tota, m'admet tota.
És algú que t'estimes, vull dir que, clar... És...
Sí, sí, John Hamm sí que me l'estimo.
Ves aquesta cosa, l'atractiu del dolentot, no?, una mica?
Home, dolentot més enllà, No és dolentot.
Bé, doncs entre la resta de guionistes tenim a Elisa Karisic, que té menys experiència, de fet té poques cosetes, que va escriure el segon capítol. Bishaka Ali, que va escriure el tercer, que ella doncs també ha participat en Sex Education i està fent guions per la sèrie de Miss Marvel que s'estrenarà cap a final d'any. El capítol 4 el va escriure Eric Martin, que he comentat abans que havia estat ascendit. El cinquè, atenció, ha estat escrit per Tom Kaufman, que va escriure el cinquè, potser per mi és el capítol més celebrat, no?, que és el de Journey into Mystery, que, atenció, aquest senyor és guionista de Rick i Morty, una vegada més surt aquesta sèrie, i també de Tito Yayo, Uncle Grandpa, sèrie que recomanem efusivament des d'aquí.
Molt divertida.
Que la qual cosa, si penseu en el Tito Yayo, pues, també us, lo de l'Alligator Lock i aquestes coses, no les trobareu tan estranyes.
Home, però deu ser l'única cosa que s'hi assembla, no?
Home, déu-n'hi-do, és un capítol bastant desfassat, molt... se li va una mica a la olla, en el bon sentit de la paraula, i per tant bé. I l'últim capítol ha estat escrit a mitges entre Michael Waldron i Eric Martin. I ja està, aquest serien una mica l'equip de persones, l'equip humà creatiu de la sèrie.
M'agradaria saber com els han... És a dir, quins criteris han seguit per contractar guionistes. Entenc que en Waldron, haver treballat a Rick i Morty, coneix en Tom Kaufman, però...
Entre Rick i Morty i Sex Education,
sí,
això ha anat així.
Sí, Sex Education, que a mi m'encanta, Sex Education, però clar, no té res a veure amb Loki. Però bé, està bé, està bé. Però suposo que en Kevin Feige devia estar molt a sobre, no? O perquè, si no, per fer una línia coherent o amb aquestes coses d'arxiu, no?, que has d'anar...
Kevin Feige ara és una mica com Stan Lee, és a dir, dona les directrius i els altres han d'anar fent, perquè és que, pobre home, no pot estar tot arreu.
Ah, és que a mi m'ho sembla que està tot arreu.
Escolta, potser han fet així, han agafat Kevin Feige de diferents universos i cadascú està fent una sèrie.
Té Minions.
El que millor fa és saber triar els guionistes, saber triar els directors i les directores i està fent un equip espectacular. Això és el que se li dona millor a Kevin Feige.
Parlem del disseny de la sèrie, que jo crec que ha estat un dels elements claus i que, bé, si veieu el documental aquest del Disney, l'Assemblet, sobre Loki, veureu que en parlen una mica. És que hi ha algunes coses que jo no m'havia fixat, i realment és així. Parlen de l'arquitectura circular. És a dir, hi ha moltes coses que intenten tenir forma de cercle, fins i tot les pròpies sales, que és una metàfora del temps. És a dir, el temps és circular, perquè, jo què sé, els rellotges són circulars... el propi temps és circular, les estacions, no?, els anys, tot és circular, tot comença i acaba allà mateix. Per tant, han intentat també buscar aquesta estètica de donar com a cercle la cosa. No? I és una cosa que no hi havia caigut i el documental aquest m'hi ha fet pensar. Vull dir que està bé. I dintre de les referències, abans parlàvem de Mad Men ha estat una referència estètica a l'hora de confeccionar la TVA. N'hi ha diverses, i també s'ha mencionat Brasil, Blade Runner, la guia de l'autopista intergaláctico, Metrópolis, que també hi ha un moment clarament, no?, que també ens recorda a Metrópolis, però tot això, aquesta barreja de conceptes, doncs ha estat agafat d'aquestes pel·lícules.
Trobo que el disseny de producció de la sèrie està molt bé. M'agrada tota aquesta mena de tecnologia vintage. A mi em fa pensar moltíssim en un videojoc que es diu Fallout i tota la sèrie de jocs que van venir després, perquè és aquesta mena de tecnologia retro però que funciona barrejada amb les tablets actuals. O sigui, m'agrada aquesta barreja. I estèticament la TVA trobo que és un dels grans encerts de la sèrie, sens dubte. Això i la Ciutadella del Final del Món també trobo que està molt bé.
Sí, jo anava a comentar que a mi m'agrada molt perquè la barreja aquesta de clàssic i però al mateix temps futurista té aquesta estètica Blade Runner, per exemple, que comentaves, Ignasi, que m'agrada molt a mi i crec que és un gran cert. De fet, jo anava a comprar-lo casualment, ara també amb un videojoc, però en aquest cas més en un estil Bioshock, que és també una ciutat així com futurista, però amb molta tecnologia que és vintage, que en diríem avui en dia. I molt bé, a més de seguida tu creus, per dir-ho d'alguna manera, i visualment queda molt bé també.
Però això s'ha heredat totalment del còmic, perquè això és el que va presentar en Walter Simonson a la seva etapa de Fantastic Four, de que precisament la TVA doncs era així, molt estava situada en el futur i quan tu t'esperaves supertecnològic, supertal, doncs te trobaves plena de burocràcies, estil retro, els mateixos personatges doncs amb escriptoris plens de papers, o sigui que tot això s'hereda d'allà, els trajes igual, o sigui, igual que aquesta aparença que fa de buròcrata és la que trasllada allà mateix. Jo crec que li devem molt a en Walter Simonson, i ja dic, amb molts elements de la sèrie, en la TVA, li devem també al final amb els Kangs, amb els consells dels Kangs, i li devem, bueno, hi ha multitud de coses que es nota que en aquestes sèries, si a la primera van agafar molt d'en John Byrne, a la segona van agafar molt d'en Mark Gruenwald, en aquesta han agafat molts elements de Walter Simonson.
Que consti que Walter Simonson calcava, eh? Marejant aquí el diàleg de Morrat.
No sé si calcau o no, però en quant a imaginació i a l'hora de crear les seves històries, el ritme que tenia Thor, el ritme que tenia els Fantastic Four, el ritme que va posar els Avengers i tal, doncs tenia una imaginació brutal. I moltes d'aquestes coses que va crear ell, la TVA la va crear ell, el Consell dels Kangs els va crear ell, moltes coses que ha anat creant, que ha creat ell, doncs ara es veuen a la sèrie.
La TVA m'ha semblat un bon element i aquesta estètica red vintage amb els cercles, que també hi ha moltes figures geomètriques, no només cercles, sinó que tu veus, i fins i tot els enquadraments, hi ha molts enquadraments molt geomètrics. I m'agrada molt que surti últimament a Marvel, no sé què els hi passa, però surten biblioteques. I, clar, dius, això està molt bé, que l'acció passi també en biblioteques. Vull dir que sí, és aquesta geometria que han volgut donar en certes parts, quan surt, sobretot surt la TVA, no? Però quan no, és que hi ha l'acció, hi ha caos, no? A més, tots els colors, és una barreja de colors, el paisatge és desendreçat, vull dir que hi ha aquest... Fins i tot que l'Aran deia la Ciutadella m'ha agradat, no? La Ciutadella està derruïda, no? O sigui, està en un estat lamentable. És entre gòtica i fins i tot nostàlgica, romàntica. Vull dir que hi ha moltes estètiques.
Bé, només per afegir el que comentaves ara tu, Marcel, del Walter Simonson, apuntar només la dada que la TVA apareix en el 372 de Thor, i el personatge de Mobius, que també és agafat d'aquí, surt el número 353 dels Quatre Fantàstics. Per cert, que Mobius, ja en el moment que el va fer Walter Simonson, va ser un homenatge a l'editor de Marvel Comics d'aleshores, que era Mark Gruenwald. I el que més ha sorprès és que a l'hora de traspassar Mobius a la sèrie han agafat l'estètica de Mark Gruenwald. És a dir, Owen Wilson està caracteritzat amb el bigoti de Mark Gruenwald a la sèrie. Que dius, calia, poder no... però ha molat que ho hagin fet. I a l'igual que la perruca, porta perruques, i un Wilson continua amb els seus cabells rossos de tota la vida, podríem dir, i aquí doncs li han posat aquestes canes amb aquest pentinat, que és la perruca que porta, per fer el personatge de Mobius, que està molt bé. El bigoti, això sí, és seu, eh? No és un bigoti d'Atrezzo.
Una altra cosa que m'ha agradat a mi del disseny sobre la fortalesa aquesta del fin del mundo és que sembla que estigui com escardada i trencada, però les esquerdes són daurades. I mi, això m'ha fet pensar en la tècnica aquesta japonesa de reparar els objectes antics fent servir or fosc, que es diu kintsugi, que és una cosa que em trobo que queda molt bonica a la fortalesa aquesta. Aquesta mena de... Està trencat, però està arreglat de manera que queda encara més bonic que l'original.
Bé, parlaves de la música, Marta. Jo crec que és un tema que hem de parlar. La compositora Natalie Holt, que va fer una tècnica estranya, que és que va començar per l'últim capítol i va anar fins al primer. És a dir, va començar a posar la música del final i llavors, o sigui, va fer un procés invers al que se sol seguir. I a mi m'ha encantat la música, no? A més, la utilització d'aquest instrument, que és el theremin, crec que encaixa perfectament amb el que és la cosa onírica extraterrestre de la pròpia sèrie.
Sí, és cert. I a més és que té alguna melodia que ja en pocs capítols ja la identifiques, no? I això és difícil d'aconseguir. M'ha agradat la música. Tota la banda sonora està molt bé. Té aquest to a vegades una mica fosc, el que dius tu, una mica extraterrestre, sofisticat, i d'altres... No és gran fanfària, és una cosa intimista, no? Que també funciona molt bé perquè té moltes, com hem dit, moltes escenes de diàleg. Està bé. Bueno, a mi m'ha agradat. El que passa és que trobo que l'hauria de tornar a mirar i tornar a posar atenció en la banda sonora, perquè quan està ben feta i tot està integrat, tampoc pares, no te n'adones d'algo extraordinari, no? Dius, ostres... El que dius és que sí, hi ha alguna melodia que dius, ai, la identifico, no?
Et quedes amb l'instrument aquest, que és el theremin, que és tan particular, no? Però bé, a banda d'això, hi ha hagut orquestra, sintetitzadors analògics, el cloc-cloc, no? El so del rellotge també, instruments escandinaus per donar aquesta cosa nòrdica també a la sèrie, i a l'últim capítol incorporen un cor de 32 persones. En tots aquests elements s'ha fet aquesta banda sonora que té un punt també operístic.
Jo només diré que m'ha agradat. I a més te dona aquest to així de misteri, de ciència-ficció, que suposo que és l'instrument aquest, el theremin que comentaves, que li dona aquest to així una mica, bé, això, misteriós i que d'intriga que t'aporta la sèrie.
El que més recordo de la banda sonora és, sens dubte, la sintonia que acompanya els títols de crèdit, que sí que trobo que fa molt Loki. Els títols de crèdit en general també m'han agradat molt.
S'han inspirat en Seven, eh? Ho sabies?
No ho sabia.
Sí.
Doncs mira, em sembla molt ben... Home, Seven a l'igual ja té 25 anys de pel·lícula. La veritat és que ja no me'n recordo com eren els títols de crèdit, ara els repassarem.
Mm. Al final te'n recordes, segur.
Sí, del final de la pel·lícula, sí.
I mira que són senzillets els títols de crèdit, però realment lliguen molt bé i són molt efectius.
Mm. És espectacular, i el que fan ja a l'últim episodi amb els títols de crèdit ja totalment genial.
Bé, i aniríem a només comentar el rodatge, que va començar el gener de 2020 als estudis Pinewood d'Atlanta, Georgia. Es va haver d'aturar, com totes les produccions, el 14 de març a causa de la pandèmia del Covid. La producció es va reemprendre novament als estudis de Pinewood Atlanta al setembre, i la producció va acabar més o menys a mitjans de desembre, abans de Nadal. Però a banda dels estudis, també hi ha hagut algunes ubicacions exteriors a Geòrgia. Per exemple, hi ha una pedrera que està al nord de Geòrgia, que és on es va rodar el capítol que succeeix a la Mentis 1, em sembla que és el capítol 3. Hi ha una botiga també així de descomptes, d'ofertes, que és el supermercat, el Roxcart, que apareix en el capítol 2. I, en principi, el que hem dit és que la segona temporada està previst que comenci a rodar-se a partir del gener de 2022. Encara ens queda una mica i, per tant, que s'estreni, doncs ja ens aniríem a finals potser del 2022 o principis del 2023. Això seria més o menys els llocs on s'ha rodat, i hem de dir que durant l'època de pandèmia la pròpia directora va aprofitar per anar muntant el que fins aleshores s'havia rodat. I és curiós perquè la sèrie es va completar, és a dir, l'últim capítol el van acabar de muntar el 20 de juny de 2021. És a dir, un mes abans... No, menys, què dic, un mes? Menys d'un mes abans que s'estrenés aquest capítol. És a dir, la sèrie s'havia començat i encara no s'havia acabat de muntar l'últim capítol. O sigui, perquè veieu també una mica el ritme en el que han hagut de treballar en postproducció Suposo que també el tema de la dificultat, no?, de la pandèmia i tot això, pues, ha fet que hagi arribat també la sèrie una mica més tard del que estava previst, perquè estava previst que arribés abans, no tant a mes de juny, però era inevitable l'estrena a juny, si és que si no se'n volien anar cap a l'estiu, que és que just el que no volien fer.
I també suposo que hi va el fet de marcar l'inici d'aquesta fase 4, que Loki tenia que sortir sí o sí, però, per tant, ja teníem previstes les estrenes de Shang-Chi i Eternals, per tant, d'aquí suposo també aquesta pressa de necessitar estrenar-lo abans. No és una sèrie que puguis posar al mig, sinó que és una sèrie que dona peu a començar, per tant, d'aquí estrenar-la abans i el ritme aquest d'estar muntant mentre, tinguent en compte, només tenen 6 capítols, o sigui, tenien un marge bastant limitat a l'hora d'acabar el muntatge de l'últim.
No sé si és per això que la directora, Kate Herron, no renova per la segona temporada, perquè ja ho ha decidit i, tot i que crec que Marvel Studios la volia amb ella, ella ha dit que... Jo crec que ho deuen haver passat bastant malament perquè ha llegit, eh? Molt d'estrès, rodatges duplicats, gent en quarantena, molt difícil.
Sí, sí. Si veieu les imatges del documental que ensenyen moments de rodatge, clar, veus tothom amb mascareta, excepte els actors, que es posen la mascareta quan han de parlar amb l'equip, però que només estan sense mascareta quan estan parlant entre ells, no? Que és una tònica habitual de les produccions o rodatges de postpandèmia, per entendre'ns. Mm-hmm. Doncs va, anem a parlar una mica del càsting, de tot el repartiment d'actors, i de què començarem? Bueno, farem bàsicament els principals i els altres ja els anirem comentant una mica quan anem comentant les escenes, moments de capítols i tal, no? No sé, de Tom Hiddleston, què més podem dir? És a dir, costa afegir adjectius positius, no? Ja el teníem molt conegut, el personatge de Loki, de tota la seva trajectòria a l'univers Marvel, però vaja, aquí hem descobert també alguns temes, no?, com el tema d'algunes habilitats màgiques, no?, que una mica també queden congelades mentre està a la TVA, que no té poders, i que ha pogut interpretar una altra variant de Loki, que és el president Loki, per entendre'ns, que això jo, no sé, s'ho devien rodar abans del que va passar al Capitoli, però allà em semblava un que estava sortit, una de les variants Loki que semblava sortida del dia del Capitoli, eh? Però bé, no sé, hem conegut més coses d'ell, no? Aquesta fluïdesa de gènere del personatge i l'actor, és que no sé, és que és un 10, vull dir, és que jo no puc dir altra cosa, és perfecte. És a dir, jo ara mateix Loki és una mica com Robert Downey Jr. i Tony Stark, és a dir, no hi ha ningú en el món que ho pugui fer, no? I en el documental, bé, ell explica com va agafar la feina, la Loki, que de fet va sortir de Kenneth Branagh, que ja es coneixien d'haver fet algun Hamlet anteriorment i es coneixien de fer altres, alguna pel·lícula que també havien fet junts, i va ser Kenneth Branagh que en super bon ull el va escollir per participar a la pel·lícula de Thor i fer de Loki.
Sí, ell està molt bé, això ja és que està... és indiscutible. I així i tot, trobo que falta química amb ella. No ho sé, els trobo els seus diàlegs com forçats. No em sembla que... Em sembla que el tio no està relaxat. No està relaxat com quan està xerrant amb en Mobius. Que allà hi ha un pim-pam-pum, una dinàmica que no es crea amb la Sylvie. Cosa que em sap molt de greu.
A mi no m'ho ha semblat, però... això que tu dius. Però per res, eh? Jo veig relaxat.
Estan tota l'estona amb tensió, com amb nervis. No sé, no... No, a mi no em transmeten en cap moment que ells dos hi hagi un apreci, ni d'en Loki cap a la Sylvie, ni viceversa. Em sembla que estan excitats i accelerats.
Jo en canvi no ho veig així, eh? Jo crec que estan tensos, però per la relació que s'estableix entre ells i que són la mateixa persona, bueno, posem, és una variant de la mateixa persona, i que se senten atrets un a l'altre, i d'aquí crea aquesta tensió, que és diferent de la que té amb l'Owen Wilson, perquè són dos col·legues amb en Mobius, es fan amics, van xerrant i pots estar molt més relaxat. Però jo crec que la química que s'espera dels dos personatges és la que ens donen ells dos, una relació una mica més tensa de que m'estic enamorant, és que seria això, m'estic enamorant de mi mateix i és una versió de mi, de la persona que, amb qui vull estar, i m'està canviant els meus esquemes. Jo no crec que ve més donada per la relació que tenen els personatges que no pas que no hi hagi química o estigui fosat entre ells dos.
Totalment d'acord. És que, a més, penseu que Loki, que és el que s'està desenvolupant en, sèrie, en aquesta sèrie, de que és un personatge solitari, que es traiciona, que no té amics, vale? Llavors entre ells dos el punt de partida ha de ser la desconfiança. La desconfiança que, bueno, que en cap moment s'acaben de fiar fins que no arriben al final. I al final, quan precisament sí que es relaxen, és quan hi ha la punyalada. Llavors, per mi és perfecte, és perfecte. Aquesta desconfiança i aquesta tensió i això que és el que, hi ha, el que ha de ser.
Bueno, ja que heu obert el meló, tractem juntament amb Tom Hiddleston, perquè anàvem a parlar de Tom Hiddleston, però hem acabat parlant de Sofia Di Martino, no? Que seria, ja, bueno, si voleu, ho fem conjuntament, ja que són Lokis tots dos, que és el personatge aquest de Sylvie, que és una barreja de dos personatges del còmic, és a dir, com a tal no existeixen els còmics, però és una barreja entre el personatge de Sylvie Lushton, que és una versió de la Encantadora, i de la Lady Loki, que és quan Loki també va adoptar, ja hem dit que pot adoptar diferents gèneres, doncs va adoptar també forma de dona.
A mi, ja et dic, no ho sé. Saps? Veig com que està tota l'estona emprenyada, i no hi veig aquesta evolució que sí que pot tenir el personatge de Loki, saps? Comença d'una manera i acaba exactament igual. No entenc com en Loki s'enamora d'ella.
Oh, jo ho trobo genial, precisament, això de que s'enamori d'ella. Perquè en Loki és tan narcisista que de l'única persona que es pot enamorar és d'una versió femenina d'ell mateix. O sigui, per mi és totalment genial aquest punt.
Ah, tant per tant, fes que s'enamori d'una versió masculina d'ell mateix. Fot-li canya.
I a més, en el punt aquest bueno, de que el que dic abans, de que són solitaris, són gent solitària que no confien en ningú i que no s'han obert en ningú. Llavors, que tan sols s'obrin i tan sols confiïn en si mateixos, és un gran tret.
La Sílvia està emprenyada, ella vol venjança i és molt legítim. Hem vist d'altres personatges masculins o femenins que es passen a la sèrie o la pel·lícula emprenyants. Això no... Però hi ha moments de tensió, hi ha un moment que s'agafen de la mà, es prenen les mans, i encara és de més valorar, perquè quan dos personatges, a més, no estan vivint la vida de somni, estan en una situació difícil, en lo que al principi no sap on ha anat a parar, i la Sylvie sembla que té més la mà trencada en aquests universos, que ja sap més o menys de què va, i està disposada a defensar-se, a lluitar. I en Loki doncs ha pres una altra actitud més... no sé com dir-ho, més reflexiva, més a veure què passa, i veu amb ella reflectits doncs, trets que ell potser ha deixat enrere. I tot i així, sent empatia, o sigui, que potser és difícil, eh? Loki i empatia són coses que no anirien juntes. Però és aquesta cosa de et vull saber com ets, perquè al principi la Sylvie no es mostra, és... molt reservada dintre de la seva cuirassa, no vol mostrar ni els sentiments ni res, que això s'ha atribuït sempre als personatges masculins i ara ens crea una mica de rebuig. Jo crec que estem aquí, eh? I que si fos un home, doncs seria igual. Podria ser també un home emprenyat, un home que està sempre a la defensiva, un home que saps que alguna cosa trama i crec que encara, a banda que Loki pogués mostrar el seu afecte, seria una cosa encara més estereotipada. En canvi, que la Sylvie sigui una dona que busca venjança, que està emprenyada, que saps que la mínima que pugui, ella ha vingut i ha sortit en aquesta sèrie i en aquest univers per complir la seva missió. I poca cosa més. El que passa que en el camí s'ha trobat en Loki i resulta que també li agrada. Vull dir, perquè és el calma, no? Ella, el calma, aquesta manera que té tranquil·la, reflexiva de parlar. No sé, a mi justament això és de les coses que han anat matisant al llarg dels capítols i que m'ha acabat agradant, a banda, per suposat, de les converses amb en Mobius.
Ella, com a actriu, m'ha agradat molt, eh? És a dir, trobo que ho fa molt bé. També té, o sigui, no? És una noia que vulgui ser, bueno, que és superatractiva, no? No ha anat a agafar una bellesa allò que enlluerni, com potser era la Lady Loki dels còmics, sinó que han intentat, no sé, buscar un físic atractiu, però que tampoc sigui una dona tremendament espectacular, no? I trobo que a mi m'ha agradat, i ella ho fa, no sé, trobo que ho fa superbé, i no la coneixia, aquesta actriu. Es veu que havia sortit a la pel·lícula Yesterday, que és aquella dels Beatles.
Ah, sí, sí. Sí. Uf, qui ha dit? Quin pal?
Jo.
Ah, tu, Pau.
A bueno, mi em agrada, ja, t'ho sento, ja, és que no...
És una mica condescendent, no? És com, sí... És molt lleugera, molt lleugera, molt lleugera. Una tarda que realment no tingueu un altre pla i que vulgueu reviure els Beatles, en fi, però sí que és veritat.
Estem parlant de Loki.
Sí, sí. Estem parlant de l'actriu, no?
Sofia de Martino. Si alguna cosa més a dir d'ella, si no saltem a un Wilson.
Sí, sí, la recordo d'allà. Jo crec que amb ella també li ha arribat molt, molt de sorpresa aquest paper, pel que sembla les entrevistes que ha fet. No s'esperava pas.
Jo, precisament, el que més m'ha encantat d'ella és això que dèiem abans de l'atenció. O sigui, aquesta atenció que transmet en tot moment de que ja voldria confiar en el fons, però que no confia i que no acaba mai de confiar, i que això, en la seva manera d'expressar, en la seva actuació, es transmet en tot moment, precisament és el que fa la seva actuació tan bona.
Bé, si voleu canviem, anem per Owen Wilson, que aquí hi ha més un altre tipus de química, de col·legues, i jo no sé si també això devia, crec que va passar una mica amb els propis actors, és a dir, que es van fer col·legues molt ràpid perquè tampoc es coneixien, això ho expliquen al documental, i va haver-hi com una mena de primer contacte de divertit. Més o menys ja es coneixen com a actors, ja se saben què han fet, no? El que passa és que en el primer contacte que van tenir es veu que, bé, aquí el Hiddleston li va explicar, sí, jo vaig tenir el paper, no?, el que havien comentat abans, fent el Hamlet, el Kenneth Branagh, no sé quantos, i li diu a l'Owen Wilson, li va preguntar si ell també havia fet Hamlet, no? Aleshores l'Owen Wilson diu, això m'ho va preguntar perquè... el tio és un tio educat, perquè, clar, volguem dir, qui em conegui una mica en a mi, que em preguntin si ha fet Hamlet, doncs... pues... que tots sabem una mica d'on ve la carrera d'Owen Wilson, no? Que és bàsicament en el món de la comèdia superesbojarrada més, no? Però bé, clar, l'altre li diu com educat. Home, però podria ser que a l'escola haguessis fet alguna cosa. Bé, no sé, no explico res més, i al documental ja veureu cosetes. Però bé, està bé, trobo que a mi... A més, m'ha encantat, com l'Owen Wilson fa aquest Mobius, perquè em preocupava aquesta vessant còmica d'Owen Wilson, que no espatllés el personatge o no li donés un to de burla, i no, és a dir, m'ha encantat tant el personatge com l'interpretació de l'actor, com l'excel·lent química que tenen d'estira i arronsa, no? Perquè és com, en principi, és com el tio que el va castigar, però s'acaben com una mica fent amics i li acaba descobrint, doncs, el que és el gran secret de la sèrie, no?, al final.
Jo m'ha agradat molt, i tens raó amb això, el fet de que Owen Wilson, indiscutiblement, quan penses en ell, te'n vas a la comèdia. I te'n vas a la comèdia, el que deies, la comèdia passada de voltes, la comèdia esbojarrada... I aquí està molt contingut i dona un registre que a mi no em té acostumat i no l'havia vist fer gaires vegades més. I funciona molt bé. I m'ha sorprès que els dos no es coneixessin, no ho sabia això, perquè realment tens la sensació aquesta de que tenen una molt bona relació i que s'entenen molt bé en pantalla. Sabeu? Molt bé, passava que es coneixien d'abans d'alguna cosa. Molt bé, m'ha agradat molt a mi.
Jo crec que és l'Owen Wilson que vam veure amb en Woody Allen a Medianoche en París. O sigui, un Owen Wilson molt més contingut i que, bueno, realment a l'hora de... Jo crec que és un gran actor. O sigui, moltes vegades amb els actors de Hollywood doncs els encasillem, en aquest cas l'encasillen, aquest tipus de comèdia que digueu, però jo crec que té molt més registres i ho han sabut veure per aquesta sèrie, perquè realment ho ha abordat.
El tio està superbé i les escenes que surten amb en Tom Hiddleston, que són pràcticament totes, em semblen tretes d'una pel·lícula de Wes Anderson. Com que el fons i tot el disseny de producció està tan ben cuidat, me'ls imagino, no sé, que es podrien estar en una pel·lícula tots dos mantenint una conversa, i aquests dos sí que comencen des d'una distància i a poc es van acostant i entenc que s'acabin fent amics. Trobo que Owen Wilson és el gran descobriment per mi d'aquesta sèrie i, sens dubte, els moments més brillants de la sèrie, ell surt en pantalla.
Home, ja no ens en recordem. Estic llegint, recuperant aquí que va estar nominat a l'Òscar al millor guió original per els Tenenbaums, el rotllo del Tenenbaums, amb Wes Anderson.
De veritat. Ah.
Ja, o sigui que, sí. I les escenes amb Rabona, què
ara,
tal?
Ara ah. Sí, no, és
una altra.
No, sí, és una altra.
No, però estem parlant de l'Owen Wilson,
sí.
No?
Abans, ara que mencionen Owen Wilson, hi ha una escena que, per acabar amb Owen Wilson, que m'encanta, que és aquell, el cameo de Lady Sif, no? El qual li porta a repetir a Loki un mal moment una i una altra vegada com per castigar-lo. Aquella escena em va molar. A més, tenim el cameo de Jamie Alexander fent de Sif una vegada més que mola molt.
Sí, més forma part de l'evolució aquesta del personatge que has comentat fa una estona, que aprofiten aquest càstig per que el personatge de Loki pues, tingui l'evolució que ha de tenir per acabar siguent aquest Loki que havíem vist a Infinity War i que realment és el que esperàvem veure, però no, evidentment no era el del principi. Per tant, aquesta escena que és divertida, perquè realment fa riure, el pateixes per ell, pobre, perquè realment el que està passant allà ho està passant malament, però al mateix temps és entretinguda i graciosa, serveix per ajudar aquesta evolució del personatge.
Bé, va, Marta, que has obert el meló de Rabona, doncs anem amb Rabona, que és l'actriu Gugu Mbatha-Raw, que jo no...
Segurament no es diu així.
Bé, li direm Gugu, si voleu. Però jo diria que sí, Gugu Mbatha-Raw. Sí, sí, jo
vull dir, sí, sí.
Jo he sentit el nom i m'has...
Les lletres hi són, Ignasi.
Sí. No, jo, però... A veure, jo he escoltat com el pronunciaven i pot ser que m'equivoqui una mica, però va per aquí, O sigui, no, en aquest cas no és una ficada de pota d'aquelles extraordinàries. He mirat el currículum i jo és que poca cosa li he vist, però no dic pràcticament res. L'únic que li he vist, així que el recordo bé, és el Black Mirror, el capítol del San Jupinero, que sortia ella també de coprotagonista.
Absolutament del... genial.
Sí, sí. Potser per mi el millor de la sèrie de Black Mirror. Doncs...
Ai, senyor.
Sí, sí. Per mi sí.
No, parlem de Loki. Parlem.
Pau, estàs a xafar guitarres. Quan fem un link ja surt en Pau. Ui, així a mi no, això no... Bueno, va, tornem a Loki. Això, personatge Rabona Rhyneslayer, que és un clàssic de Marvel, aquest personatge. Va aparèixer el número 23 de Vengadores i és l'amant de Kang. Que clar, això encara no ho hem vist aquí, tampoc sabem si exactament anirà per aquesta trajectòria aquest personatge, però bé, és la directora, no? Podríem dir, de la TVA o qui és... qui ho porta més o menys sota la supervisió per sobre d'aquests éssers que ara parlarem també més tard d'aquests éssers, no? Però en teoria és la que mana i té aquesta relació que comentaves tu a Marta amb el personatge de Owen Wilson, que seria el que ve després, no? Perquè una cosa de les que té la TVA és que és super jeràrquica, és a dir, tu saps qui està a dalt i tots els esglaons que es mouen, no? Perquè també tenim els caçadors, tenim els Minutemen, o sigui, tu saps, cada graó és super jeràrquic.
Bueno, al final és una entitat militaritzada. I ella sí que no és de fiar. Ja ho veus. I clar, l'Owen Wilson, pobre, s'acaba adonant que és un ninot, és un titella. I m'agrada molt, per ser, el despatx de la Rabona. És genial. Està ple de fusta, és enorme, té uns finestrals... Bueno, és increïble. Jo vull un despatx com aquest, de gran. I bé, no sé, també fa de... executa, jutgessa, no? I a més, m'agrada molt aquell... anada en el temps quan la Rabona no és la directora de la TVA. Sinó que està de directora... O...
Ah, sí, d'escola.
Amb una escola, i dius... Sí. Uau, aquí sí que és un bon pal, no? De directora d'escola amb un caràcter afable, honest, que sembla, no?, en un moment honesta, humil, i com has acabat com allà? O sigui, també és una variant,
sí.
No?
Bé, és això que no hem dit, no? Que és un meló... Que si voleu, acabem... Ja el tractem després, que són... Tots els de la TVA són variants.
Que aquí està la gràcia. Al final tots són titelles, tots que encara no sé, suposo que vosaltres sí, per qui carai treballen.
Bé, no ens anem del tema, estem parlant del personatge Rabona.
I el més interessant del personatge és que, a diferència dels altres membres de la TVA que descobreixen que són variants, és que precisament ella deu recordar la seva vida passada. perquè ha descobert, això ho deu haver descobert molt abans, però ella no vol tornar, no està ofesa amb que li hagin tret de la seva vida passada, malgrat que ens han presentat això de que era la directora d'una escola i que semblava una vida... Alguna cosa passa també amb aquí.
Marcel, em penso que aquesta teoria té molt poca base. Vols dir que ella és conscient de la seva vida passada?
A mi no m'ha quedat clar.
Val que potser accepti que és una variant, però que recordi la seva vida passada, això ja no ho acabo de veure.
Jo tampoc ho tinc clar,
això. És que
ella
ho dona... Sí, és veritat, és una cosa que m'hi faig jo. Però jo crec que ella, quan realment, en lloc de provocar-li curiositat de que, bueno, siguin variants... Ella ho sap i comença a apel·lar a la gent que ho descobreix. Llavors, per què ella no vol tornar en això? Per què es resisteix a saber? Per què no li provoca ni curiositat quina és la seva vida passada?
Perquè és una fanàtica i perquè porta eons visquent d'aquella manera. I si en algun moment tot allò que porta visquent la major part de la seva vida no tingués sentit, vol dir que la seva vida no té sentit. Per tant, farà el que faci falta per mantenir la seva vida, encara que sigui una fantasia, encara que sigui una ficció, perquè si no es tornaria boja.
Sí, jo estic d'acord amb l'Aram aquí, eh?
No creieu que hi ha alguna cosa més? Perquè el fanatisme i la devoció aquesta que sent per la TVA... No sé, deixa la sensació que hi ha alguna cosa més, perquè per exemple, a mi és un personatge que em cau extremadament malament, però tinc molta curiositat per veure quines són les seves motivacions i quin és el seu passat o què és el que ella sap i què no. I jo crec que hi ha alguna cosa més que el fanatisme aquest sec, que ella sap més i està d'acord, vull dir, coincideixo que segurament no vol tornar a el que és, si ho recordo no, ja no hi entro, però que està d'acord amb el que està fent, jo crec que ella hi està molt. Tinc ganes de saber què sap, on va i què fa i què vol fer. I és un personatge que em genera molta intriga.
Jo no me'n vull anar una mica de tema, però me'n vaig un moment, que és que tenint en compte que és en els còmics és l'amant de Kang, jo crec que en algun moment ella i el Kang, que encara no hem vist, que veurem a la pel·lícula d'Ant-Man, s'acaben trobant, aquell Kang la treu d'allà i li dona aquest càrrec. M'imagino, eh? Jo crec que s'han d'acabar trobant o veient d'alguna manera. I potser ell li fa oblidar qui és i la posa allà... Jo què sé, no en tinc ni idea. Però sí que crec que en algun moment o altre hi ha aquesta coincidència entre aquest... o hi haurà aquesta coincidència entre aquests dos personatges. Però és especulació pura i dura, eh?
Doncs jo senzillament crec que és una persona d'ordre, que li agrada la jerarquia i que li agrada manar i que no es qüestiona les ordres de qui li estigui donant. I d'aquestes persones hi són a la vida real. I crec que és una extrapolació. És el cap d'una mena de... És un esgraó amunt per sobre dels altres esgraonets i això en ella la fa sentir molt còmoda. Mm.
Bé, i acabarem la part del càsting principal, llavors ja quan anem amb els capítols ja ens centrarem amb els actors que surten un capítol en concret, que seria Wumi Musaku, que és la caçadora B-15, que aquesta actriu també l'havíem vist a Lovecraft Country, bé també, n'hi ha un altre, de fet n'hi ha dos actors, no?, que surten d'allà, doncs havia sortit en aquella sèrie, que és aquesta caçadora, que és la que Sylvie revela que són variants tots els caçadors o tota la gent que forma part de la TVA i té aquesta cosa que creu que aquests timekeepers són una mena de déus, però bé, que es comença a trencar una mica la fe quan Sylvie li mostra la seva vida anterior, no? Que també és un moment que com a espectadors xoca, que és un personatge que ve a molar una mica, no? És a dir, un personatge, una dona corpulenta, superforta, amb una personalitat dura, no? Que és capaç d'enfrontar-se amb tot un Loki quan convé.
Que és el millor rescat del càsting de Lovecraft. és de les millors allà, també. I a mi m'ha agradat, sí, sí. I a banda de tots aquests atributs que li atorgues, jo li posaria compassiva, perquè en el moment just i quan ho veu, sí. Ho és. I això no ho tenen els TVAs. És algú que desenvolupa un cop ha sabut qui és i la seva vida anterior.
És el clàssic personatge que és un tipo dur, en aquest cas una tipa dura, però que després t'ensenyen que en el fons també té el seu corazoncito i que no és tan fanàtica com t'havien fet semblar al principi. Està bé, un personatge que canvia.
Aquest és el personatge que precisament em fa pensar amb la seva evolució que la Rabona podia saber el seu passat, perquè ella precisament tenia en la seva vida anterior doncs, una vida bueno, amb fills, una vida familiar que la feia feliç, i ella doncs, primer té aquesta curiositat i després vol tornar, i té sent dintre del seu fons que vol tornar en aquella vida. Llavors, per això em feia pensar que la Rabona, podeu saber, perquè és que no té, no li genera ni el dubte de quina era la seva vida anterior, ni tan sols ni hi ha res d'ella que tiri cap a anar a aquesta vida anterior. Potser sí que és el fanatisme, com dieu vosaltres, però precisament aquest personatge és el que em feia pensar tot l'altre.
Bé, i de l'últim de càsting més o menys principal, no és ben bé una actriu que veiem en carn i ossos, però és Tara Strong, que posa la veu a Miss Minutes, que és aquesta mena de mascota, rellotge animat de la TVA. Tara Strong és una actriu de doblatge, però una de les més importants als Estats Units. És una actriu de doblatge jove, però té un currículum brutal. O sigui, des de les Supernenes, no? Que és una sèrie d'animació superconeguda. Bueno, no ho sé, no ho diria perquè és que estaríem la resta de programa repassant-li el currículum a Tara Strong. Però té una veu que és molt maca, que li encaixa molt bé en aquest personatge de Miss Minutes, una mica que és el personatge que ho sap tot, podríem dir, i que és aquesta... Bueno, aquest personatge d'animació que també ens presenta en algun moment de la sèrie, que és la TVA, qui són els guardians i tot això, amb un format d'animació com és la línia del temps, que és superdivertit. M'ha agradat molt incorporar aquest estil d'animació tradicional també en la sèrie a través d'aquest personatge i a través d'altres moments d'animació.
Molt fan de la Galeta Maria. I sí, m'ha agradat molt la mala llet que gasta l'últim capítol. Sí, que és un personatge simpàtic, maco, però és que té un fondo fosc a darrere i allà quan el deixa anar està molt bé. És un personatge divertit, graciós, i però al mateix temps que veus això, que sap més de lo que et deixa anar i com se'ns veu al final. No sé, molt bé. I la veu també, el que és, té una veu molt peculiar. Suposo que la deu forçar una miqueta o la deu canviar per fer aquest tipus de personatge, però li escau molt per al caràcter que té Miss Minutes.
Que al final no sap si realment està programada per repetir el mateix rotllo cada vegada o té personalitat pròpia. Perquè al principi sembla l'ajuda aquella del clip de Microsoft, de Windows, i, uh-huh. I després dius, ostres, quina mala baba. Vols dir que això no està programat, no és un bot, no? No està programat. Té...
Bueno, és una intel·ligència artificial, entenc jo.
Sí, és una mena de Siri del segle 31.
Ah, sí? I serà així com una galeta? Doncs me sembla molt millor.
Programat per Kang, clar. O sigui, que ha de tenir mala llet per nassos. Bé, molt bé. Doncs, si voleu, anem a comentar les trames. Fem una petita pausa i tornem amb Loki.
Primera pregunta. ¿Cómo se llama la ballena con la que Spock se fusiona mentalmente en Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra?
Sheldon, yo pregunto, tú respondes.
A ver, ¿sabes que soy un hombre muy inteligente? ¿No crees que si estuviera equivocado lo sabría?
Doncs va, anem per l'espai de les trames de la sèrie. Si de cas, ho he estructurat d'una manera que m'ha semblat potser la millor, que seria agafar els primers 4 capítols com un tot, el 5è una mica a part i l'últim també l'agafem a part. Per tant, si voleu, comencem amb els 4 primers capítols, que més o menys és aquesta trama de descobriment de què és la TVA, de qui és Sylvie, etc. I anem a repassar potser alguns dels moments que més ens hagin pogut agradar, a banda de la presentació de personatges que ja hem explicat abans, no? No sé, per exemple, el moment en què Loki descobreix el seu futur, jo crec que també és un dels primers moments del primer capítol, en aquest cas, super impactant, no? Com veu totes les imatges, el que hem vist a Thor, el mundo oscuro, com Thanos l'arriba a matar, com mor la seva mare, no? Que aquest moment jo crec que és... que l'agafa completament de descol·locat, no? La mort de Freya. Vull dir, va agradar molt la manera que ho han plantejat i que ho descobrís sense que ningú l'ensenyi. És a dir, el tio xafardeja i va mirar els arxius a veure què va ser d'ell.
Per mi és un moment molt maco del personatge. Però l'únic problema que té és que pot arribar a ser una mica que ja ho saps que passarà això. A la que veus que li comença a ensenyar imatges i saps que el personatge ha de tenir aquesta evolució, perquè és el que dèiem, el Loki aquest és el Loki dels Primers Vengadores, per tant és un Loki, entre cometes, dolent, i saps que ha de fer el salt a tornar-se bo a la sèrie, més o menys, o fer una versió una miqueta més bona del que és. Ja la veus a venir, però a més et queda una mica més... Tu recordes, jo recordo el moment de la mort de Loki a Infinity War, que anaves dient segurament ara s'aixecarà o serà una trampa, i te torna a recordar tot això, i veient-te'l, ell, veient això, bé, t'encongeix una mica el cor.
Loki ha mort 3 o 4 vegades, i com tots els superherois Marvel, tard o d'hora tornen. I Loki tornarà d'alguna manera, no hi ha cap mena de dubte. Potser els que no tornaran seran els Avengers, perquè clar, el problema que tenen els actors del món real és que es fan vells. En canvi, els dibuixants sempre poden dibuixar Tony Stark i Steve Rogers en la mateixa edat. Això és un avantatge que tenen. En tot cas, tornant al tema principal, que és els primers 4 capítols de Loki, els 2 primers estan molt bé, i el 3er i el 4 ja és una cosa una mica més de la típica sèrie de ciència-ficció. Però els 2 primers, a mi el plantejament de la sèrie me l'ha deixat flipat, allò que dius, ala, tio. I els primers contactes amb en Mobius també estaven molt i molt bé.
El segon potser veiem aquest Loki més intel·ligent, no? Més perspicaç, perquè quan el primer capítol decideix acceptar ajudar a Mobius a caçar aquesta altra variant seva, no? Que és quan ens entenem de que realment la TVA el que està buscant és una variant de Loki que els està fent la vida impossible, que encara no sabem qui és perquè el primer capítol no ens mostra el personatge i no el mostraran fins al segon, que és el personatge de Sylvie, que no sabrem res d'ella, però sí que veurem la seva imatge i alguna petita cosa que fa que també ens quedarem a quadros, no? Però veiem aquest Loki intel·ligent que és capaç d'esbrinar on s'amaga Sylvie, no? Que és superenginyós, a mi em va encantar, no? Allò de anem a buscar, no potser el que el públic esperava, no? Que anés en moments que coneixem de les pel·lícules Marvel, no, anem a buscar moments de la història que han passat coses apocalíptiques i que el fet de tu estar en un lloc que acabarà destruït al cap de poc temps, pots fer el que vulguis, que com que quedarà destruït, la TVA allà no detectarà que s'ha alterat res del temps. És l'amagatall perfecte, no? La manera en què Loki aconsegueix descobrir-ho a mi em sembla absolutament brillant, no? Pas per Pompeia és ja brutal. Si em va entusiasmar, està superbé.
Clar, està superbé, exacte. Hi ha moltes coses amb les que es pot jugar amb la idea aquesta de la variància i de les línies temporals. Per tant, al final trobo que hi ha moltes bones idees en aquesta sèrie que no s'han acabat d'explotar o d'aprofitar. També hem de tenir en compte que és una sèrie de 6 capítols, per tant, tampoc dona poc que dona, no pots fer gaire res més. Però no ho sé si la trama principal treu tot el suc a la idea de realitats alternatives que em podria haver tret. El capítol 5è torna a estar molt bé.
Ara, jo crec que aquí hi ha un petit canvi d'opció, que jo crec que la intenció de Loki no és explotar això que estàs comentant, sinó simplement la intenció de Loki de la sèrie és mostrar-nos cap on anirà la fase 4 i quin serà el tema del multivers, el tema de l'aparició d'en Kang, i per això potser no treuen tant de suc en aquestes possibles jocs de variants i temporals. Ens ho presenten i són allà. És cert que podíem haver fet molt més, però l'objectiu de la sèrie és primer l'evolució del personatge d'en Loki i l'aparició de Kang, i el tema d'obrir el multivers. I, clar, per això se centra més en aquesta part, que potser és el que no t'ha acabat de convèncer, perquè limita l'explotació de l'altre.
2 capítols dedicats a assaltar un tren en una sèrie de 6 capítols em sembla una pèrdua de temps, bàsicament.
Bé, tornant al tema del supermercat, tota aquella escena d'acció, què us ha semblat? Jo trobo que em va agradar molt, està molt bé, tot el supermercat com va posseint, no?, a diferents persones saltant de cos en cos, està bé.
Té un to de pel·li de terror, així és rara.
És una eina, et serveix per ensenyar els poders que té la Loki, ja està, molt bé.
Bueno, jo trobo que també en aquell episodi el que
també em va agradar molt és que aquesta tensió que hi ha amb en Loki de si pots confiar o no podia confiar en ell, la TVA, no? De que sembla que el tenen controlat, que tal, i al final acaba creuant la porta i no, Loki és Loki. No, Loki pensa, actua per si mateix, no treballa per ningú. Llavors s'acaba creuant la porta i acaba anant darrere de la Sylvie.
Sí, sí, decideix seguir-la, no? És a dir, passa de la TVA i...
Però estem durant tot aquell episodi doncs, pensant que sí, que potser la... no hi haurà cap tipus de traïció cap a la TVA, de que el tenen controlat, i no, de controlat res, és Loki.
Però creus que és una traïció o és més curiositat per veure la... qui és la Loki i d'on te ve?
Clar, són les dues coses. Ell, en el fons, crec que li sap greu deixant en Mobius, però hi ha una porta oberta cap a un destí desconegut, o sigui, com vols que no la travessi? No pot no travessar-la.
Bé, d'aquí ens n'anem a la Mentisu, a l'any 2077, un planeta, una lluna, que aviat serà aniquilada per un planeta i estan allà Loki i Sylvie, aquesta nova variant, amb aquest Tempad, que veurem que es quedarà sense capacitat. I tenim tot aquest propi capítol amb el tema del tren, com es van coneixent, i això una mica ho hem parlat abans, i sobretot el tema de la nau espacial al final, que intenten doncs, fer-la servir per escapar, perquè el Tempad s'ha trencat i han de sortir del planeta, si és que no volen que el planeta els acabi destruint. Allà hi ha una seqüència, tota aquesta part final, que és quan van a buscar el coet, que és un decorat que es va haver de construir. De fet, tenien la intenció de rodar-ho com si fos un pla seqüència, que ens expliquen que va ser de 7 o 8 talls, és a dir, evidentment els plans seqüència avui en dia són tots manipulats, eh? És a dir, no hi ha cap pla seqüència avui en dia que sigui real. Però sí que, tal com està vist en pantalla, sembla exactament un pla seqüència. Decorats pràctics, és a dir, en aquest cas no hi ha efecte digital per poder treballar això en 360 graus, i trobo que a mi és una de les escenes que, ostres, d'acció que més m'agrada. Trobo que funciona molt bé, totes les coreografies d'acció que hi ha, no? També com queden allà frustrats quan acaba explotant el propi coet, no sé, tota aquesta part també em va agradar molt. No sé com veieu aquest capítol.
Ostres, és que em sap greu començar, però és que jo el veig fluix. Ja et dic, a mi el tercer i el quart capítol em sembla que es desvien del que ens interessa de la història, que és què està passant. Saps? O sigui, es passen dos capítols fugint d'un planeta. Tot el primer capítol és una pèrdua de temps. No ho sé, no ho acabo d'entendre. Com se'ls hi acudir que això era una bona idea.
Clar, jo crec que aquí el que busquen és un capítol més... Més entretingut per tots els públics, diguéssim, però que també ens serveix per establir les relacions entre els dos Lokis. Aquí s'estan començant a conèixer. En Loki ens tornen a demostrar que sempre hi surt tot malament, pobre. O sigui, quan hi ha alguna escletxa o alguna manera d'escapar-se, hi ha alguna cosa que sempre li acaba sortint malament, que té mala sort. I de fet, és la manera de que els dos personatges pues, es vagin coneguent i vagin creant aquesta relació. Si no haguéssim tingut un capítol com aquest, segurament no haguéssim arribat al punt final de l'últim de la relació entre ells dos. És un capítol entretingut. No és rellevant ni passa res que hagin de fer que sigui memorable, però sí que és cert que és un capítol entretingut i que passa molt bé.
Totalment d'acord. Jo crec que, per una banda, doncs, volen donar en aquests dos capítols una mica d'acció, vale, per donar ritme a la sèrie, i per altra banda, doncs, això, doncs, dos personatges que desconfien tant l'un de l'altre, són Lokis, saben que es traicionaran un a l'altre o que no poden confiar l'un a l'altre. Llavors, quina és la manera extrema que pots fer perquè es relacionin? Doncs ficar-los a la fi del món en una situació que no puguin sortir i que s'hagin de relacionar sí o sí, i hagin de col·laborar entre ells per poder sortir d'allà o almenys intentar sortir d'allà. I això és el que ens trobem en aquests dos capítols. Sense això, no hi hauria cap relació entre els Lokis. Són dos personatges que no poden confiar entre ells i que no poden relacionar-se entre si, si no és amb un argument així.
Jo amb això estic d'acord, eh? És un capítol que senta les bases pel que ha de venir després. És necessari en aquest sentit, a banda que té aquestes dues escenes d'acció, tant al principi quan arriben com al final, que estan superbé. I a mig tenim la del tren, no? Que també és una escena així de lluita per... És un capítol que entretingut, com diu en Pau, i també entenc que necessari per construir aquesta relació entre els dos personatges pel que ha de venir després. És que si no, no podríem saltar això.
Jo estic una mica amb l'Aram i una mica amb vosaltres, eh? És que tant podien haver fet això com una altra situació. Potser no calia anar-se'n a la quinta punyeta per establir una relació, perquè es coneguessin, perquè els posen en una situació frustrant. És frustrant per tots dos. Perquè estan no, el recurs que tenen el Tempad no carrega, que sembla una tonteria, eh? O sigui, és com, no has portat el carregador, no, s'ha descarregat. és com molt tonto, no? Tot plegat.
Però això passa, eh?
Sí, sí, clar, que passa, però no, que li passi a Loki no és tan normal. I els dos Lokis, no? I al final volen que els hi passi coses com a les persones normals, que te passen quan viatges coses adverses, no? Diguéssim, obstacles, contratemps, però clar, amb ells que són dos déus, encara que siguin de l'engany, doncs els posen com en una condició humana de la frustració perquè es puguin conèixer a un nivell humà, és a dir, que puguin establir una relació de coneixença molt humil, i per això els posen i a banda en aquesta situació de desesper. Però és que a banda suposo que faltaven aquestes escenes d'acció que tot fan de Marvel, de l'univers Avenger reclama, no? I aquí les han colat. A mi m'ha semblat una mica forçat, la veritat. Venim d'on veníem, ha estat com forçat. I no vaig entendre massa, la trama. No vaig entendre per què els enviaven allà, era un càstig, un semicàstig...
No els enviaven allà perquè, bueno, era la porta que tenien de fugida, no és allò...
Sí, però poden haver fet en el guió altres coses.
Sí, esclar que podien haver fet altres.
És una errada del Loki, Loki, diguéssim, de... que nosaltres coneixem, de que agafa una porta, la programa per anar en un d'aquests terrenys en el que hi ha un apocalipsi, però el que no té en compte és que va amb un que no es pot sortir d'aquell apocalipsi. Llavors és una errada.
Que jo estic d'acord amb en Marcel aquí, en que l'única manera que els dos Lokis se sincerin l'un amb l'altre i arribin a parlar honestament amb ells és posar-los en una situació on no hi ha sortida. Si hi hagués qualsevol petita forma d'escapar, o petita forma de fer la seva, un dels dos Lokis hagués marxat. I aquí els portem a Lamentis, un lloc on està a punt de destruir-se, que no hi ha manera de sortir, que ells mateixos queden totalment atrapats, i és l'únic moment on realment diuen, vale, pues ja no tenim res més a fer, pues què fem? Pues ens relacionem l'un amb l'altre i ens coneixem.
És aquí on, tercer quart, on estan en un bar prenent...
Sí, bueno, estan en el tren, en el bar del tren.
Prenent algú i, no?, com si fossin, en fi, persones...
Però ja aquí tenen alguna manera d'escapar.
Sí.
I per tant, no, si hi ha el punt aquell de que un pot arribar a trair l'altre o un pot deixar penjat a l'altre. Quan estem ja en el punt de Lamentis, que no hi ha, que és quan realment comença la relació entre ells dos, en el punt de Lamentis que dius és que no hi ha res a fer, doncs aquí neix el punt aquest de... Bé, l'únic que quedem som nosaltres dos.
Sí,
doncs,
de fet, quan han fracassat en tot el capítol 3, el capítol 4, no tenen cap més remei que avisar la TVA perquè els treguin d'allà. És a dir, donen la senyal de «Ei, estem aquí», i la TVA apareix i els agafa. I és
Però un moment, ells no donen cap senyal conscientment, Ignasi. El que fan és estar a punt de fer-se un besito.
No donen...
I això és el que alerta la TVA.
Correcte, però aquest
petó...
Que
el fet que ells dos facin això està a punt... Vale? Això ho podrien haver fet al principi del capítol 3.
No, home, però la idea és que no...
No es coneixien prou.
Ja, no es coneixien. Sí, però vull dir que tens dos capítols sencers dedicats a que els dos protagonistes es facin un petó.
No, 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 t'equivoques. És perquè això passa justament al principi del quart. I aleshores tota la trama del quart és diferent. No té res a veure amb el tercer. El tercer sí que t'han construït la relació. Però el quart ja és una altra cosa. És a dir, tens aquell petó, que és el que alerta la TVA d'ell. Això s'han fet un petó, això pot canviar, aquests estan allà, traiem-los. Però a partir d'aquí ja ens anem amb una trama diferent, que és tot lo del quart capítol, no? Que és el que ja comentàvem, havíem comentat una mica abans. Que ja molts d'ells comencen a descobrir que són variants, el tema del Mobius que acaba alliberant, bueno, que castiguen el Loki en el bucle, que llavors el treuen al bucle, i tota la part final, que per mi la part final del quart capítol és excel·lent, que és el moment d'aquell que estàs esperant ja des del primer capítol, que et presentin els Timekeepers, no? Que els has tingut allà amb dibuixos animats, que s'assemblaven una mica al Kang dels còmics, però no acabaven de ser, i al final els veus allà, no? Que dius, hosti, i això què és, no? Clar, són uns éssers superpoderosos, i com t'ho transformen en el Màgic 2, és a dir, allò, són uns androides, no són ningú, hi ha algú a darrere de tot allò, què és exactament el que està passant? Hi ha un moment que a mi em vaig quedar glaçat, és a dir, un moment d'hosti, no pot ser, no pot ser, que és quan es borren el Mobius, que dius, hosti, com... Han agafat un Wilson només per això, no m'ho puc creure, aquest personatge mola molt, no pot ser que... Jo, en aquell moment, sí que vaig creure'm que se l'havia encarregat, i em va saber un piló de greu. No sé si també a vosaltres us va passar.
Totalment.
Sí, sí. Sí, però després quan veus que també es borren a Loki, dius, ah, vale.
Clar, no, no, ja...
Ah, vale.
Per això et presenten l'escena post-crèdits, perquè, ei, que no t'enganyem, que Loki no està mort. Vale, vull dir que ja t'ho ensenyen, però en el moment de Mobius jo em vaig quedar glaçat. I no sé, tota la... Marta, si vols, el tema del Màgic 2, podríem dir-ho d'aquesta manera.
Una de les meves pel·lis preferides i la novel·la també. El Màgic 2, que jo realment pensava, després de descobrir que allò eren androides i que el cap els hi queia d'una manera... I que no passava res. O sigui... allò s'estava engronant i no passava... Jo pensava que sortiria el Mac, alguna personeta, no? Senzilla, poca cosa, que sortiria d'allà. I no. Em vaig quedar una mica... És de coitos interruptus, aquella escena. És de, bueno, val, ja està. I no sé, suposo que ho han fet per encara... desacreditar, no?, aquesta mena d'autoritat sagrada que cuida la línia del temps, que sembla molt interessada. No sembla pas perquè l'univers no entri en col·lisió, els dos universos, no? En fi, no sé, allà sí que m'esperava alguna cosa que aparegués de dins...
No tocava. En aquell moment jo crec que teníem els personatges allà una mica... separats
no sé.
I a veure què passava, no?
No vaig entendre per què s'ho carreguen i ja està. Al final són falsos. No hi ha ningú allà darrere. Suposo que és per demostrar-te que és que qui mana no està allà, no és aquella forma...
Clar, sí, sí.
Bueno, perquè el que està darrere... El que vol és que hi hagi com una mena de... Que no es vegi un ésser humà darrere de tot, sinó que es vegi una deïtat, que es vegi que hi hagi una creença, que per manar tot això, doncs, les mateixes variants que no creguin bueno, que no sàpiguen que són variants, que ha hagut un ésser tot poderós que els ha creat, perquè a la fi de tot, doncs, és un científic del futur, no és un ésser tot poderós. I jo crec que tot funciona, doncs, per això. Per què es fan servir moltes vegades les religions? Doncs per obtenir poder. I aquí, doncs, és el que fa en Kang, precisament, doncs, utilitzar una religió per obtenir poder.
Estic d'acord, però no siguis tonto, fes servir hologrames, no androides.
Però molen molt aquests androides,
home.
Bueno, és el que dèiem a més d'Aram, no? Que aquesta estètica retro que a tu t'agrada, això és molt retro.
Sí, això és ciència-ficció sí, dels 50-60.
És cartró pedra. Tu piques una mica, no? I rodola el cap i li veus els cables.
Els hologrames en aquesta TVA, que és tecnològicament superior però desfassada al mateix temps, uns hologrames allà no haguessin pintat res. O sigui,
tens la Miss Minutes. La Miss Minutes és un holograma.
No, home, però és un dibuix animat, hosti, no fotem. És diferent.
Però,
el que dic és que des del punt de vista d'en Kang és terriblement poc intel·ligent fer servir roboticus. Que li haurien agafat bastant millor si fes servir hologrames.
Jo crec que li agrada
sèrie, no,
fer bromes pesades,
A la sèrie no ho han explicat, però recordeu que en Kang és un fan del segle XX. Bueno, abans ho explicaven com el segle XX. Llavors, que coses que potser fa que, totes aquestes coses perquè és fan de, bueno, del retro, del segle XX, etc.
Bé, i aniríem, després d'aquest capítol, ràpidament descobrim que quan els hi claven aquesta mena de llança, no, no els esborren, sinó que els porten en una mena de buit que van a parar totes les variants, que allà són devorades per un ésser en forma de tempesta que es diu Alioth, i allà Loki trobarà altres variants seves. El capítol és aquest que es diu Journey into Mystery, que igual que la col·lecció de còmics, de fet, de Thor, que va començar amb aquest nom i que llavors a través d'aquest nom doncs Loki també va tenir la seva pròpia col·lecció de còmics, que és la que l'etapa, no?, famosa de Kieron Gillen. I realment aquest capítol aquí la directora explica que ella va donar aquestes idees de com construir aquest buit i que un cop els van tenir fet van dir, hosti, però si hem fet Anglaterra. I diu, ens sentim com a casa tot l'equip, no? Perquè gairebé tots ells són anglesos. Aleshores, clar, van trobar com que havien dissenyat, no?, aquell paisatge, tota aquella boira, o sigui, tot els recordava que havien fet de manera inconscient, havien dissenyat Anglaterra. Allà van aprofitar per posar una d'easter eggs brutals, brutals, brutals. De fet, un dels easter eggs que ja no sé si l'heu vist, en el moment que estan tots els Lokis en el búnquer i la càmera va de dalt a baix, veiem Throg, que és el Thor granota de la tapa de Simonson. No sé si l'heu vist. Ha estat tancat amb una mena de pot de vidre, tancat, el Throg en allà, i, atenció, Throg crida, i es veu que aquest crit el va gravar expressament Chris Hemsworth. O sigui, tenim un cameo de Chris Hemsworth a Loki, que ningú havia vist i que ens ho han explicat, de que, a més, diu, no vam aprofitar algun crit que haguéssim tingut, no, va venir ell i va gravar el crit expressament pel capítol. I amb varis easter eggs, n'hi ha un fotimer, vull dir que aneu a internet i un darrere l'altre.
Jo aquest concretament el vaig veure, de fet vaig tornar endarrere perquè em va semblar que ho havia vist. I estava explicant que, esperant que algú m'expliqués què era aquell Thor, perquè jo no vaig veure que era una granota, vaig veure que era un Thor saltant i prou. Per tant, m'alegro molt de saber que has dit Throg, es diu Frog?
Throg,
va.
Sí, que és com Frog, però amb una TH davant, perquè és com la versió de Thor, en granota, que és una cosa que es va inventar Walter Simonson en la seva etapa, que de fet és un personatge que ara ha recuperat Marvel també pels seus còmics.
Jo és el que dic, és que hi ha molts elements d'en Simonson en tota la sèrie i jo crec que precisament aquest, el que fiquessin en Throg, doncs és com una picada d'ull més cap a aquest autor.
Aquest és un capítol que ens encanta als còmics, se'ns cau la bava. Ja no per la granota, perquè això és un moment, però bàsicament per dos de les variants que apareixen, no parlo de l'Alligator Loki, que aquest és creat expressament per la sèrie, i el Bossful Loki, que és aquest més forçut, que jo tampoc, que porto un martell com si fos Thor, que aquest jo no el conec, però sí el Kid Loki, que és el personatge que va inventar Kieron Gillen, que és la versió adolescent o nen de Loki, i el clàssic Loki, que és el Loki de tota la vida, el Loki de Jack Kirby i Stan Lee dels anys 60, no? Aquest Loki més vell, més, que és el que veiem aquí a la pel·lícula, la poca vergonya, no?, en el bon sentit, de portar el mateix vestit, crida, que pot ser una disfressa de Halloween o de Carnestoltes del Loki clàssic, és a dir, brutal. A més, l'actor, Richard E. Grant, que és un actoràs. O sigui, el tio s'ho ha passat com... Bueno, ha disfrutat com un berro fent aquest paper. O sigui, ha estat com un momentàs i poder portar aquell uniforme. Ell explica que es pensava, dic, em posaran així protuberàncies de músculs i tal. I va dir, no, aniràs amb el teu físic amb les malles posades del Loki clàssic. Brutal. Bueno, no sé... Marcel, tu que ets també molt, molt, molt lector de totes aquestes etapes, com vas viure aquests moments?
Bueno, jo, doncs, a mi em va encantar, com ho pots imaginar. I aquest, Old Loki, no tan sols ens crea, bueno, ens dona aquesta satisfacció als lectors del còmic de veure amb aquest uniforme, que tot i que en imatge pot semblar extravagant o ridícul, sinó que bueno, que pot ser, ens dona també, ens dona a intuir de que pot ser el Loki que en teoria havia mort a mans d'en Thanos. O sigui, ens creen almenys aquest dubte. Llavors ho fan d'una manera molt hàbil i de manera brutal. Jo crec que tots els lectors de còmic, ja dic, s'ho fan de tal manera que ho fan tot diferent, però que fan coses que ens encanten als lectors de còmic.
Jo m'ho vaig passar molt bé. I és un capítol que té la part sèria, evidentment, sobretot quan ells es van enfrontar a l'Alioth i com al final el Loki clàssic els acaba salvant, però al mateix temps té un punt molt divertit quan estan tots els Loki junts i el nostre Loki, per dir-ho d'alguna manera, comença a interactuar amb tots els altres. Vull dir, és un capítol bé, molt, molt entretingut, divertit. I el que deies de Richard E. Grant, que s'ho ha passat bé, ell mateix va fer una publicació en el seu Twitter fent conya del vestit que portava, de que quan el seu pare li va dir al seu pare que volia ser actor, li va dir, què faràs anant amb malles tota la vida, no sé què, i ara, diu, 40 anys després, diu, mira-me com m'haig de veure. I que ell s'ho passava bé fent-ho, vaja.
Home, aquest capítol està divertit, sobretot les escenes en què surten tots els Lokis alternatius. La veritat és que això té gràcia i ajuda a alleugerir una mica la càrrega dramàtica que porta aquest capítol, que és que estem a la fi del món, estem tots condemnats, només podem córrer per sobreviure, però al mateix temps podem fer acudits. Dius, va bé, molt bé. Tenim aquí un capítol on el drama i la comèdia estan compensats. A mi m'ha agradat.
Sí, perquè si no hi hagués aquest drama, podria ser una festa de pijames de Lokis, eh? Perquè, no? Tots allà al saló, un al sofà, l'altre no sé què fer, no? En plan, doncs molt bé.
L'Alligator a la piscina.
Exacte. Cadascú en el seu microclima, en el seu lloc molt ben triat, i penses, bueno, això sembla, no sé, uns campaments de Loki. Mm. Però bé, jo també ho vaig passar molt bé. O sigui, sense tenir aquest bagatge del còmic, crec que ho han aconseguit com a mínim que tots els espectadors s'hi enganxin en aquest capítol.
Com ens han enganyat amb el Loki candidat, de que al final és una versió de Loki que surt en l'episodi sense gaire transcendència, i com en els trailers que havíem vist, doncs semblava que hagués de tenir una importància i que havia de ser el mateix Loki que bueno, que fes alguna cosa així, no?
Que els depenim fins i tot. Una mica de trampes.
Sí, sí.
Bé, no, està bé, és brutal. I com al Caiman li agrada, bueno, el Loki Alligator li acaba menjant la mà, és un moment també absolutament extraordinari. Aquell moment també és molt divertit, que tenim les altres versions que hi ha a darrere del Loki president, són altres variants de Loki, eh? No són un grup de friquis que, tot i que semblen un grup de friquis molt raros, que segurament ho són i que hauran inspirat o inspiraran a, no sé, futures manifestacions als Estats Units, l'estètica... Però bé, està molt divertit. No? El que comentaves tu abans, Marcel, de fet és exactament així. És a dir, el Loki que interpreta Richard E. Grant, el Loki clàssic, és una variant de Loki que va fingir la seva mort per fugir de Thanos. És a dir, si Loki i Thanos no l'hagués mort i hagués fet veure que Thanos el matava, aquell és el personatge en el qual ell s'acaba convertint i al final, doncs, avorrit, s'ha quedat allà a viure absolutament sol. I un altre dels detalls que no queda en pantalla però que sí que ens han explicat després és que el primer de les Lokis variants que hi ha allà, curiosament, és el nen Loki. El nen Loki és el més vell de tots, perquè el fet d'estar allà atrapat en el buit implica que allà no pots envellir, i aleshores ell s'ha quedat allà com a nen sempre, i allà el tenim. Que, de fet, és un personatge que no descartem que ens puguin recuperar per als famosos Jóvenes Vengadores, no? Young Avengers, que està en cartera de fer-se, que seria un dels personatges més que també sortien en aquella sèrie que va recuperar Kieran Gillen quan ell es va fer càrrec dels Jóvenes Vengadores, que, per tant, seria també un altre actor jove per anar incrementant aquesta cartera de personatges. I ja tindríem el net d'Isaiah, no?, que sortia a Falcon and the Winter Soldier, teníem els fills de Wanda i Vision, vull dir que aviat tindrem a Kate Bishop, Ojo de Halcón, vull dir que els tindrem pràcticament... Bueno, tenim la filla d'Ant-Man, que també la tenim presentada. Per tant, jo ja diria que l'equip pràcticament està al complet, eh?
Sí, però jo no sé, tu ho veieu molt clar, eh? Jo suposo que tard o d'hora passarà, però m'estranya una mica que això arribi a passar en aquest univers Marvel, que no quedi una mica com una anècdota d'alguna cosa temporal.
Jo ho veig més potser per televisió que per cine. Una sèrie de televisió dels Jóvenes Vengadores, no ho veig malament, la veritat, més que una pel·lícula.
Això podria ser, estic d'acord, sí, ben pensat.
Dóna temps a veure com es coneixen, com es van unint, i bé, jo què sé, donar-los petites missions o petites coses que vagin paral·leles al que seria l'univers cinematogràfic.
Bé, no sé si alguna cosa més d'aquest capítol. Hem de dir que la directora es va inspirar en Tiburón a l'hora de mostrar Alioth, perquè diguéssim que no el va voler mostrar en tot el capítol, excepte al final, no? És a dir, seguint el model de Tiburón, que no t'ensenyen tot el tauró fins al final l'escena d'acció en el vaixell. Va voler repetir l'esquema perquè ho va trobar una mica... Bueno, ho va trobar que podia funcionar bé i realment funciona molt bé. És a dir, estàs allà que no saps ben bé què és Alioth fins que ho acabes contemplant al final amb tot el seu esplendor. I si no voleu comentar res més d'aquest capítol, saltem al següent. Doncs va, que seria una mica la conclusió, l'últim capítol de la temporada, que es diu For All Time, Always, que jo estava... És a dir, sí, hi havia el rumor aquest de que sí, sortirà Kang. A més, ja teníem el càsting, no?, de Jonathan Majors, que és aquest actor que havíem vist a Lovecraft County, que l'havien fitxat per Ant-Man and the Wasp Quantumaniacs, a la tercera part d'Ant-Man, que sabem que apareixerà Kang i sabíem que l'interpretaria aquest actor. Hi havia doncs la cosa aquesta de si debutaria en aquesta sèrie i ja només quedava l'últim capítol. Al final és qui estarà darrere de tot? Serà Kang? Serà alguna altra versió alternativa de Loki? Qui serà exactament, no? I al final no és exactament Kang, perquè és aquest personatge que es fa dir He Who Remains, no? Que en realitat, a veure, llegint els còmics vindria a ser Immortus. Immortus és la versió futura de Kang, passada una mica de voltes, una mica embogit, i aquí sí que t'agafen en part la personalitat d'Immortus i en part una mica de pròpia collita de la sèrie, perquè sí que està de volta i de tornada de tot el personatge, però està amb un tan samonfotisme total, no? És a dir, a mi em va sorprendre, i també he de dir que em va preocupar en algun moment, dic, espero que quan agafin a Kang aquest no sigui el posat del personatge, no? Perquè és dels... Vaja, és un enemic a l'alçada de Thanos, del Doctor Muerte, per tant, és un, no convertim en un gag aquest personatge, sisplau, vull dir, això no ho fem, no? I bé, al final ja ho he entès, és a dir, han volgut donar aquesta versió futura, aquest Immortus, perquè així contrasti, imagino, que quan surti la versió de Kang del segle 31, que ell mateix explica a la sèrie, que llavors veient l'estàtua a l'última escena, el posat que té l'actor allà, no?, que és de seriós, absolut, tu ja saps que et trobaràs amb un enemic realment xungo. Va, comencem a disparar amb aquest últim capítol. Qui comença?
Jo començo. Quin pallasso. Quin pallasso. O sigui, estic indignat. Val? Mira, amb Iron Man 2, el que van fer amb el mandarín, encara els hi perdono, perquè té sentit. En aquella situació vaig pensar, bé, doncs té sentit i la situació sociopolítica del moment doncs hi quadrava. Però m'han tornat a fer el mateix una altra vegada. M'han tornat a convertir un supervillano del Copón Bendito en un pallasso. O sigui, estic indignat. Val. Estic molt indignat. No m'ha agradat gens.
Jo no hi estic d'acord aquí, Aram. O sigui, no és el teu supervillano aquest. El teu supervillano sortirà segurament en alguna escena post-crèdits, en alguna pel·lícula, i el coneixerem finalment a Ant-Man 3. Aquí estem veient una altra versió, com vam veure, hem vist les versions diferents del Loki, amb el Loki o amb el Kid Loki, però és una altra versió, i és un altre personatge que serveix per ficar la punteta i veure que aquest Khan no estava en el nostre univers, sinó que el Khan que vindrà, el Conquistador, ve d'un altre univers. I què ho provoca això? Pues el fet... Bueno, els aconteixements finals de la sèrie Loki. Però jo no crec que hagin convertit el personatge de Kang en un pallasso, sinó que simplement no és Kang aquest. Ja el coneixerem més endavant. Aquest no és el que toca, diguéssim.
Jo crec que és completament això. O sigui, estic amb tu, Ignasi, amb el que dius que és més Immortus, que no passa en Kang, però que és una versió que no ha vingut a conquistar el món, sinó que ha vingut a xerrar. ¿Vale? Llavors, el que ens trobem és això. És amb un personatge que està una mica passat de voltes, que ve a xerrar, explica la situació i que, bueno, que no creuen en bé i acaba com acaba, no? Però en això, recordeu, en els còmics, el còmics de Vengadores, de Walter Simonson un altre cop, el Consell dels Kangs, que també era això, eren moltes rèpliques de Kang que es barallaven entre si i que, bueno, que eren molt diferents i que hi havien de tot tipus. Llavors, per aquí va la cosa. O sigui, ens hem trobat amb el Kang que vol venir a xerrar i que volia pau i tal, se l'han carregat. Doncs ara vindran els Kangs xungos. De Llavors, el personatge serà un altre.
De fet, ell ho anuncia així, no? Diu, si em mateu a mi, vindran els xungos.
Mm-hmm.
O sigui...
Però feia falta ser tan pallasso? No podies dir-ho d'alguna manera que ells s'ho prenguessin una mica més seriosament? És a mi això que em fot?
Sí, però potser és
no
que...
el missatge, sinó la manera de transmetre'l.
És que potser es volen diferenciar molt del que vindrà. Aleshores, per diferenciar-te del que vindrà, han fet un personatge que està, o sigui, està boig. Al final ho interpreto així, aquell tio ja està completament boig. Perquè, de fet, que els hi deixi en mans d'ells si ha de continuar o no la línia temporal... Vull dir, clar, el tio està fart de tot i està desitjant que se'l carreguin. I ve allà a fer, sí, fa una mica el pallasso. Sí, sí, és veritat, però bé, jo crec que és un tio que ja no hi toca. I fins i tot et diria que no és ni Immortus, perquè de fet és que no el menciona així. És el He Who Remains, i aquest és el nom que té, i ja està. Vull dir que és una altra versió que no és ni tan sols ni Kang ni Immortus. I quan veiem tot això, les lluites, no, representades... Doncs en aquella mena de líquid fluid que va adquirint, i allà veiem la forma de Kang, i a més un Kang molt, molt fidel estèticament al que és el còmic, no? També com el veiem a l'estàtua.
Jo una teoria que tinc, que bé, me l'he fet jo, és que crec que juguen d'una manera molt intel·ligent el fet de que acabem la fase amb Thanos. Ara, el següent, el més lògic seria agafar i portar un enemic més fort que Thanos, evidentment, perquè has de tenir la pujada aquesta de dificultat. I això és el que tothom s'espera. Tu presentes aquest Kang, bé, el que dieu, una mica més bromista, una mica més anat de l'olla, i la gent pot pensar, bueno, pues, no és tant, i fins i tot els propis personatges. Recordem que estarem parlant d'un nou grup de Vengadores o un nou grup de superherois. Pot haver-hi el punt de prendre's una mica l'amenaça que pugui venir... no tan sèria, i ells ja han guanyat Thanos, pues, i el que ve dius, bueno, pues, no és tan fort. I realment arribar a sorprendre'ns quan arribi el Kang de veritat, el Kang el Conquistador, i veure que és una amenaça, si no igual, fins i tot potser més forta que Thanos. I crec que estan jugant una mica amb amagar el veritable poder de l'enemic que ha d'aguantar aquesta fase nova de Marvel.
Home, està clar que han d'anar a més. No pot ser que el pròxim mega dolent de l'univers Marvel sigui menys poderós que l'anterior. Ha de ser més. Això és com Bola de Drac.
Clar, però
cada cop has d'anar a més.
Vas a més de bones a primeres. Ja el que ve després d'un és més fort que l'altre, més fort que l'altre. I això seria jugar normal, segons les regles. I què fa Marvel en aquest cas? Crec que intenta trencar una miqueta. Els que el coneixem del còmic ja sabem com serà. Però has de pensar que també estan fets per la gent que només mira les pel·lícules i no les sèries i no sap què passarà més endavant o quins són els personatges. Però els estàs donant una mica el fet de no anem simplement a fer un enemic més fort que l'anterior, sinó que hi ha una mica més de complicació, una mica més d'història. Jo crec que estan intentant jugar amb això.
Jo crec que aquest capítol una mica ve a representar l'escena post-crèdits... ara no me'n recordo quina pel·lícula era, no? Que apareixia per primera vegada Thanos... i t'ensenyava el guantelete i no sé si tenia una gema o no en tenia cap encara i ara vinc jo i vaig a fer la feina, no? Deia? Era un postcrèdits, ara no me'n recordo de quina de les pel·lícules de Marvel. Però això vindria a ser exactament el mateix, però t'ho fem amb un últim capítol de temporada d'una sèrie i et anem a presentar el que serà l'enemic fort d'aquesta nova trilogia fase, no? No sé si ocuparà la fase 4, 5 i 6... o exactament què ocuparà, però serà el gran dolent amb el que s'hauran d'acabar enfrontant d'aquí 10 anys la supermega pel·lícula de Vengadores que hagi de venir, no? Més o menys tots hi entenem una mica que ara l'estructura és repetir un esquema semblant al que s'havia fet, fins i tot amb el concepte de Secret Wars, no? Perquè aquí jo crec que una mica van per aquí, agafem la Secret Wars però de Hickman, que també jugava amb els universos paral·lels per recuperar una sola línia temporal. Jo crec que van per aquí, és a dir, em sembla que aquest és el camí i tornem al propi capítol quan hi ha aquesta baralla que havien comentat, no?, entre Loki i Sylvie. Sylvie traeix a Loki, l'envia a la TVA, que ara en parlarem. Ens trobem a Sylvie matant a Immortus, o matant aquest, el He Who Remains, I a partir d'aquí la línia temporal se'n va a la merda, comencen a sortir disgregacions, no? Que jo, mira, entenc, mira, escolta, allà, Sam Raimi, X-Men, estan allà, no? X-Men Origins, l'Obez, no? Hòstia, aquesta potser l'haurien de tallar més aviat.
Vull dir, aquesta l'han de tallar, la línia.
Sí, sí, sí. Mira, hòstia, el Daredevil de Netflix, no? És a dir, vas veient tot això, que, bueno, aquí ja et fas tu com a espectador, et vas imaginant totes aquestes ramificacions, que és aquesta, mira, Venom, no? Totes aquestes pel·lícules que no són de la línia de la MCU, però que són en personatges Marvel, bueno, podem justificar i podem dir ara, doncs, tot ha passat en alguna línia temporal o altra, no? I és aquest desastre que es produeix aquí. Suposo que ara el que serà intentar tornar a crear una sola única línia temporal i això ens portarà pues, d'aquí al futur de Marvel. Jo ho vaig entendre així.
I que pot donar peu a això que dèiem abans de que els actors envaeixen, doncs que hi hagi noves versions amb nous actors dels personatges que ja coneixem. Però, bueno, penseu en dues coses. Primera, que de moment ja s'ha trencat tota la línia temporal i, per tant, la realitat. I la segona és que jo no crec que hi hagi un Kang, sinó que, bueno, el que diuen, que hi haurà, veurem moltes versions de Kang abans de trobar-nos amb el Kang, diguéssim, amb el que acabarà amb tots els altres Kangs. O sigui que encara hi haurà sorpreses amb això. Si us sembla que aquest és tonto, ja anirem veient els Kangs que aniran apareguent.
Sí, sí, hi haurà una guerra de Kangs.
Bueno, això ja fa un propi spoiler, no? Aquí l'actual Jonathan Majors, quan explica tota la història, no? Que va haver una guerra, que va guanyar el més xungo i tota la història. Bé, suposo que això ja és una de les coses que acabarem veient del propi futur. I com us vau quedar ben bé amb el final de la sèrie? Amb aquest Loki que torna a la TVA, però no és la seva TVA?
Decebut, jo volia que
tu no t'agrada res.
Es fessin una abraçada amb en Mobius i que en Mobius li digui no sé qui ets, va ser una punyalada. I dius, tio, no m'ho facis, això, ara que en Loki havia fet un amic.
Oi, però va ser un final excel·lent, que et deixa... Oh, no, saps allò? Sí. Desesperança total.
Exacte.
Per mi, genial, si fins i tot la TVA, que ja té una variant de TVA, doncs imagineu.
Ja, la TVA és l'únic que no tenia variant, és a dir, era el que... Ara, clar, fins i tot la TVA ve variants, Loki ha anat a parar una... TV alternativa que no és la seva, amb una estàtua de Kang ja no dels guardians, i Mobius no el coneix, no? Hosti, és que és... Que fotut.
Que sap greu, perquè ell està content de retrobar-se i d'estar bé i veu que no, que ha de tornar a començar la feina des de zero. El que deia l'Aram. Sap greu per en Loki, pobre.
De tota
manera, que no sigui tan antisocial.
És un capítol de frustració, rere frustració, perquè... Si us en recordeu, quan la Sílvia arriba a les portes de la ciutat de la fortificació, està desitjant... De fet, el Loki li cedeix el pas perquè porta molts anys, no?, buscant-lo, i es troba amb aquell pallasso arrogant i pervers alhora, perquè es va desemmascarant, i a més, t'han passat tant de tornada de tot que li ensenya el guió del que dirà, que això és com quan te repeteixen el que estàs dient, no? Les criatures quan te repeteixen, que és desesperant. I tot i així, ella el veu i diu, bueno, doncs és aquest paio, doncs aquest que me'l carrego, no? I després, quan torna a la TVA, allò... Clar, és això el que has dit a l'inici del programa, però expliqueu-me què ha passat. O sigui, no... I en Mobius no està amb la B15? I estan parlant?
Perquè hem saltat d'una terra a una altra.
Que han saltat d'univers.
O sigui, sí, que allà sí que es coneixen i tenen bona relació.
Hem vist, estàvem amb la TVA del nostre univers, per dir-ho d'alguna manera, però el que veus a l'escena del salt d'en Loki... És un altre completament amb el que és un altre completament diferent a la que hem vist fins ara. Llavors, aquella, la primera vegada que la veus, és quan en Loki salta allà. En Loki salta, està davant d'aquesta TVA, que no és la seva TVA, la TVA amb la que ha tingut relacions abans, una TVA que, a més, està sota el domini directe d'en Kang, i sí que es veu. En Loki es queda, diguéssim, amoïnat quan veu que no el reconeixen.
A més, una TVA bastant estricta, perquè donen l'ordre d'acabar amb totes les variants. Per tant, és una... Com era al principi, l'altra, vaja.
Bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més, comentar alguna cosa més.
Només diria d'aquest que em fascina que un capítol de final de temporada el 90% del capítol sigui diàleg.
Sí, senyor, és brutal.
Em va marcar molt, perquè normalment esperes una cosa grandiloquent i al final de temporada gros, ja no per la cliffhanger final que pugui haver, sinó per tot el capítol. I excepte la baralla que tenen els Lokis, la Sylvie i el Loki, tota la resta del capítol són 40-50 minuts de diàleg. Em va encantar, perquè a més et aconsegueix enganxar-te.
És intencionat, la directora. De fet, ja jugava amb aquesta expectativa de que l'espectador està esperant un últim capítol d'acció i baralles i tal, i va dir, els hi donaré el contrari. Sí, ells ja han tingut l'enfrontament amb Alioth, no?, que seria la gran cosa, i l'últim capítol doncs serà això, tot diàleg.
Mm-hmm. Doncs jo em trec el barret i ho aplaudeixo molt, perquè realment és el que dic. El que estan fent en el fons és construir a foc lent aquesta fase, i ho estan fent amb uns fonaments que realment són molt sòlids, i que realment ja tindrem l'acció, ja vindrà el Kang definitiu després de no sé quants Kangs que no siguin el definitiu, i ja tindrem l'acció. Però ara mateix la història que estan construint realment és genial.
No sé què faré amb la segona temporada. No sé si podré venir a la tertúlia d'aquí al 2022, ja us ho dic ara.
El 2023, no sabem quan s'estrenarà.
Tens raó, perdona, el 2023.
Anava a deixar un missatge pel futur de l'Aram.
Potser és un Aram alternatiu el que tenim avui.
Ha vist un altre Loki i ens està...
Ara. L'Aram Alligator.
Li podem gravar un missatge que se'l posi al 2023.
Sí, però potser el rep un altre Aram, eh? Tampoc ho sabem, això. Per cert, una cosa. Hem de dir que la segona temporada no va començar a arribar, o sigui, en la ment, fins que no estaven gravant la primera. És a dir, a mida que l'estaven fent, se'n van donar compte que allò tenia potencial de més i que no es podia acabar en la primera temporada. I es veu que tot l'equip es va entusiasmar molt. I van canviar el final, que fos un cliffhanger, tal com ha estat, perquè en principi no estava previst així. Estava previst que acabés la temporada, sèrie única, com les altres que han fet, i ja està. I el cliffhanger final va ser un afegit al després, quan van decidir que hi hauria una segona temporada. I una curiositat que volia comentar abans d'acabar també és una escena eliminada, que és una escena que veiem en un dels tràilers, que veiem un rei Loki a Asgard, que està en els tràilers Loki en un tro, que això havia d'haver anat en el capítol 1. I aleshores en aquest capítol 1 apareixia el Thor Granota, el Throg, que derrotava a Loki en una mena de bucle temporal. Això ens ho hem perdut, però això estava fet com una escena eliminada. I al final van decidir treure-ho, però allà estava el concepte que, a més, surt l'escena de Loki rei d'Asgard en el tràiler, per tant, ja tenim la seguretat de que estava fet. No sé si l'efecte especial de la granota en aquell moment estava fet o no, però l'escena estava dissenyada d'aquesta manera. I, per cert, el moment aquell que es presenta a Asgard, que està enfocat per darrere, no per davant, com sempre havíem vist en les pel·lícules de Marvel, està fet a consciència per... O sigui, la cara per davant és Thor, l'esquena d'Asgard és Loki, no? És una referència que van voler fer, que quan van ensenyar Asgard jo em vaig quedar, hosti, com és que l'ensenyen de darrere, no? En lloc de davant, com sempre l'havíem vist. Doncs el motiu és aquest, exactament. I no sé si voleu comentar alguna coseta més o ja ho deixem aquí.
Jo fins aquí.
Jo sí, per mi ja ho hem dit tot, però en aquest cas jo ho deixo un pan positiu.
Jo m'he divertit molt, em sembla que anem cap a una direcció genial, perquè cada una de les sèries de Marvel doncs em sembla que han agafat una línia que es presenta una fase 4 apassionant, i bueno, tant de bo moltes més sèries així.
Doncs jo vull més de Loki, perquè és un personatge que feia ràbia i ara, mira, te l'acabes, no? Te l'emportaries a fer uns cafès, diguéssim.
Jo també, eh? Jo necessito més Tom Hiddleston.
Clar, ell està molt, molt, molt entusiasmat, molt il·lusionat, d'una manera molt humil, però perquè és el que estan treballant-hi en la línia argumental, i suposo que ell, a aquestes alçades, tindrà alguna cosa a dir en el guió i en el que serà la segona temporada. I bé, no sé, jo si... Espero veure-la aviat. No sé, vosaltres que en sabeu més, a Doctor Estranyo, que surt, que sortirà,
podria,
que el podrem veure, que es dona per fet.
Podria ser que aparegués, sí. No seria descartable, no? Sabem que sí que apareixerà Wanda, per què no Loki?
Seria molt lògic, no?
Mm.
Sí, sí. I amb el Doctor Estranya també, això que dèiem dels elements circulars, que diguem, fixeu-vos en que l'Ojo de Agamotto o els vidres que hi ha circulars al seu Sancta Sanctorum, doncs també tenen aquests cercles. Potser també ho connecten per aquí.
Sí, els propis encanteris que fa també tenen forma circular.
Sí.
Molt bé, doncs res, jo també entusiasmat amb aquesta sèrie, he de dir que m'ha deixat perplex, la trobo a faltar, he de dir que un dimecres sense Loki, doncs després d'estar uns quants amb ell, allò que ho trobes a faltar, però bé, que ja arribaran més cosetes. Doncs res, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i anem a acomiadar el programa. Una forta abraçada.
Adéu.
Moment, adéu.
Adéu. Adéu.
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. La música que heu escoltat avui pertany a Kevin MacLeod d'Incompetech.com i Eric Matallas de SoundImage.org. Qui us parla, l'Ignasi Herbat, m'acomiado de tots vosaltres. Recordeu subscriure-us al canal de podcast a iVoox, feu un m'agrada en aquest àudio i visiteu la nostra web ningunoesperfecte.cat. La setmana que ve ens prepararem per Halloween, un munt de ressenyes i recomanacions del que hagin vist de fantàstic i terror en l'especial Sitges 2021. Cuideu-vos moltíssim, ningú no és perfecte.